Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino. Bona nit i benvinguts a l'edició número 146 de Dins l'estadi. Com està l'escó, eh? Primer va caure el Lleida i dimecres va caure el Nàstic. Equips de segona B que sucumbeixen davant la il·lusió d'un escó que està fent història en Copa Catalunya i que, a més, està intractable en Lliga. El Gandesa va descobrir l'autèntic Aleix Martí i Rojas va tornar a convertir-se en sant en la victòria al Canà. I del Corbera, què en podem dir? Doncs que està intractable. 6 jornades, 6 victòries. Precisament avui ens visita Jordi Roca, entrenador del Corbera d'Ebre, que ens donarà la clau de l'èxit en aquest inici de campionat. Moltes coses de les que parlar, així que anem per feina. Genís, Judit, sumari i arrenquem el programa d'aquesta nit.
A la tercera divisió, l'Escó suma la tercera victòria consecutiva davant el Castelldefels amb un gol de Canadell.
A la segona catalana, el Gandesa protagonitza un gran encontre superant el Canà per 1-2 gràcies a 2 gols d'Aleix Martí.
A la tercera catalana, victòria del Batea en el derbi contra l'Horta i triomf també del Corbera al camp del Flix. D'altra banda, derrotes del Pinell, dels Atlètics de Móra la Nova i de l'Olímpic de Móra d'Ebre.
A la quarta catalana, jornada negativa per als equips de la Ribera d'Ebre, amb derrotes de Benissanet i Ginestà, i positiva per als equips de la Terra Alta, amb victòries d'Arnes i del Bot, aquest últim en el derbi contra l'Escó.
A més, no us perdeu l'espai dedicat als futbolistes ebrencs al món, així com la crònica poliesportiva de la setmana. I és que avui parlarem amb el morenc Carlos de Matei, que ha estat campió de l'Arnold Clàssic en categoria powerlifting.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'Estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino. Hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 8 minuts. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Avui és diumenge, dia 13 d'octubre. Ja hi tornem a ser altre cop. Programa número 146. Quin programeta que ens espera per aquesta nit a Dins l'estadi. No s'ho perdin. Avui amb l'invitat d'aquesta setmana que ràpidament presentem. Abans, però, donem la benvinguda als companys de cada diumenge, al Javi Salvador, a la Judit Bru i al Genís Pena. Què tal? Molt bona nit als tres.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bé? Sí? Tot bé?
Aquí estem.
Sí, sí, bueno.
O sí. Bé, de seguida parlem de tot el que ens ha anat aquesta jornada esportiva, amb resultats molt interessants i, com no, donem la benvinguda també a l'invitat d'aquesta nit. Us ho dèiem ara mateix, al sumari del programa. Jordi Roca, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit, molt bé. Molt
benvingut bé. De nou a la ràdio.
Moltes gràcies, ja comença a ser una mica a casa meva, això.
L'any passat ja va venir el Jordi Roca aquí als estudis de la ràdio per a parlar d'aquell supercorbera que es va passejar, podríem dir-ho d'aquesta manera, per la quarta catalana. Va aconseguir una clara victòria davant dels equips de la quarta catalana de l'any passat, guanyant la Lliga, aconseguint l'ascens a tercera catalana. I enguany, doncs, les coses no han canviat massa, perquè el Corbera d'Ebre continua primer, en aquest cas, però, la tercera catalana. Jordi.
Sí, ens vam acostumbrar l'any passat a ser primers, i veig que doncs, aquesta temporada hem sigut igual, no? Lo que pasa que recordar-te que passejar-nos tampoc, eh? Passejar-nos...
Bueno, va ser una mica passejadeta, no?
Va costar una mica, però
jo
bé.
Jo qualificaria així, no? O no?
Bueno, no, un bon any, li posaria jo, un bon any.
Humilitat, eh?
Sí, sí, això per davant de tot.
Molt bé. Bé, doncs, Jordi Roca, la temporada passada ja et vam sotmetre al test de Dins l'estadi, l'hem canviat una mica, hem tret alguna pregunta nova, n'hem tret alguna, així que som-hi, d'acord?
Molt bé, estic preparat.
Mira, comencem el test de Dins l'estadi amb Jordi Roca.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de Dins l'estadi. Al test de Dins l'estadi.
Cançó preferida.
Bueno, ja vam comentar-ho. No és que tingui una cançó preferida, tinc una època preferida, que és l'època dels anys 70, per una influència de casa, però bueno, qualsevol que posés seu, jo que sé, des de Rafael, Camilo Sesto, Rafael Acarrà, tot això més o menys és el que jo escoltava de petitet i me se va quedar. I llavors també tinc l'època, ja ho vam comentar, de la ruta del bacalao, allò que sortíem.
Sí, sí, sí.
Sortíem, perquè jo tinc 34 anys i clar, ja em va agafar una miqueta...
Ets jovenet.
Sí, 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 però encara ho vaig plegar una mica tot allò. Però no l'escolteu. Bueno, no està mal.
És diferent, aquesta cançó no l'havíem escoltat mai a dins l'estadi, eh? Sempre la gent tira per una altra banda.
Sí, sempre busquen lo més actual, no? Però també. Penseu que tota aquesta gent van ser cantants molt importants de l'època espanyola, vull dir...
Sí, sí, sí.
En un primer passe d'una orquestra, Chales.
No, avui estem de cançons d'orquestra, perquè el Xavi no sé què li ha pagat, però...
Ni canta una cosa a la tarda.
Està enamorat o algo tota la tarda. Sí. Cantant paso doble.
Com era de cantar-vos?
No,
quan me trobo en la Talaia, que són molt gran amics meus, pues sempre se t'apeguen les cançonetes. I al treballar durant molts anys en orquestes, pues al final les canto.
Bueno, claro.
Quina era, va, digues. Fes una miqueta.
Ara no me'n recordo.
Sí que te'n recordes, no dic mentides. El que passa és que no vol sortir a la PM. Iniciem un...
Claro. Tot content, tu, que la cantava.
No, és que la veritat és que el que és noms i artistes, no ho sé, perquè com que... o escoltaves a les mateixes orquestes, pues no diuen lo primer, lo
vale,
tal.
Vale, però el test li feia a Jordi, no?
Sí.
El teu minut de glòria s'acabaria, vale? Va, seguim.
No, però jo també sóc de... Quan ja ball d'orquestra al poble, m'agrada.
De ballar del principi, ja?
Bueno, ballar no, però m'agrada. Les cançons perquè sí, ball del fanalet.
Molt bé, sobrenom.
Ja ho vaig dir, no tinc sobrenom, és pel cognom que més se coneix. El ser Jordi Roca, futbolísticament, Roca amunt, Roca avall.
Molt bé. Un defecte?
Suposo que molts, però ja us ho vaig dir, sóc molt exigent en la gent i possiblement a vegades has de ser una miqueta més permissiu.
Una virtut?
Home, suposo que això ho han de dir l'altra gent, no? Però jo penso que me considero currant, és a dir, el partit de la setmana que ve ja ha començat, vale? Mm. I ja l'estic preparant, podríem dir. I això penso que és una virtut important.
Mm. Una mania?
No en tinc massa, eh? Si vols que et digui, no, a un partit de futbol no tinc massa manies. Jo diria que no en tinc.
Un somni esportiu?
Bueno, l'any passat era ascendir de categoria. A veure si enguany també més s'escapa, no? Pues va, posem ascendir de categoria, aunque seria realment un somni esportiu.
Ei, de moment allí esteu.
Sí, sí.
Un somni no esportiu?
Home, jo suposo que com la majoria de gent, eh? Vull dir, poder arribar a final de mes, poder-te guanyar la vida, tindre la família... bé, tindre el teu piset i poder-te permetre algun luxe de quan en quan.
Les obres han acabat a casa?
Pues encara no, pareixen la Sagrada Família. No, porto 3 mesos ja en obres. Però bueno, com que se fan estones, pues això sempre passa.
Una pel·lícula?
Ho comentava, m'agrada molt, l'altra vegada que vaig venir, m'agrada molt el cine d'acció, vale? Llavors, les que possiblement tothom no agrada, a mi m'agraden. I llavors, com que estic melancòlic dels anys 70, me quedaria pues, una de Bruce Lee.
Mhm. Uh-huh. El teu ídol futbolístic?
Uf, és que també és el que parlàvem l'altra vegada. Jo ja començo a ser una mica gran, eh? I ja, pobre, ara el veig i té una panxeta ja, pobre, ja està una mica ja... Jo me quedaria en Ronald Koeman. Jo jugava de defensa i en aquell moment era una persona que va marcar. I a part mos va donar la primera Copa Europa al Barça, els que som del Barça.
Què fas en les teves estones lliures?
Pues intento passar-ho en la parella i en la xiqueta que tinc. Ja s'ha fet una miqueta més gran, ara té 20 mesos. I intentar passar el màxim d'estones en ella, jugar en ella i passar-nos-ho el millor possible.
Bé, doncs, com et veus d'aquí 10 anys, Jordi?
M'ho vau preguntar. Jo suposo que espero que continuïn entrenant, que de moment m'agrada molt i, i sembla que no m'he donat tan malament, no? Les coses van més o menys mig bé. I ja veurem, a nivell familiar, pues ja veurem. Jo espero pues, estar molt bé en la família i si s'ha d'augmentar, en temps de crisi no, però bueno, si s'ha d'augmentar, doncs ja veurem.
Amb quin jugador de la categoria et canviaries la samarreta?
Ara, quan mirava aquesta pregunta, estava recordant jugadors que tenen més o menys, o que jo m'hagi enfrontat a ells, no? I pues no en queden tants, ja, no en queden tants. Vull dir, de la quinta del 79, potser me quedaria en un noi que li diuen al Camarles, que diuen Ruben Aliau, que sí que vam jugar de rivals, i del Flitch, per exemple, en un que tinc bastanta relació i això, me la canviaria en Ramon, d'aquí de Móra d'Ebre.
Sí, Ramon Grau.
Sí, senyor. Gran central, eh? Avui mos ha costat molt.
I tant. Si no juguessis o entrenessis al Corbera, on estaries entrenant, creus tu?
Hombre, no, pues no ho sé. Què t'agradaria?
On t'agradaria entrenar?
Jo sóc de Tortosa, m'agradaria, no? L'equip del poble, a part... crec que ho vam comentar l'altra vegada. Sí que ara està passant una mala època i te fa una mica de... Crec que avui he perdut el camp del Perelló. I diràs que te sent així... Me penso, escoltant els resultats, que un Perelló 1, Tortosa 0, dius, uix, això és un partit de festes, o que m'agradaria que tornés a recuperar el Tortosa a la grandesa o intentar ser l'equip referència que era les Terres de l'Ebre.
Un gol especial que recordis?
Ja us dic que això ja fa molt de temps, però recordo un que vaig marcar des del mig del camp, suposo que era més un despeje que un xut, però bueno, també content, no, estos? I me quedaria en este. Crec que va ser, si no recordo malament, contra el Benissanet, jo jugava amb el Cambredó, a la tercera regional, l'antiga tercera regional.
I per acabar, quines botes utilitzaves?
Utilitzo. Encara més o menys te les vas posant. No les utilitzes molt, però les vas posant. Jo sóc de Copa Mundial, Adidas Copa Mundial.
D'aquestes crec... que duren tota la vida.
No, i a part són les millors. Jo penso que hi ha 3 o 4 botes, per molt que ara comercialment se venen, sí. I si me permeteu puc dir noms, les Puma King, aquelles antigues, una meravella, les Umbro Speciali, una meravella, les Copa Mundial, una és meravella, hi ha unes Loto que es diuen Estadio, que les portava el Zucker quan jugava. I aquestes botes són de pell de canguro totes i són botes que te retiren a tu, més que tu, no a elles.
Déu-n'hi-do.
Per tant, he fet propaganda, si algú vol comprar...
Sí. Ja haurem de passar-li la factura a totes aquestes marques. Bé, doncs, és el test de dins d'estadi amb Jordi Roca. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill. Aquesta és bona, Jordi?
Sí, sí, és bona. No és espanyola, però molt bona del Frank Sinatra.
Hombre,
molt bé, perfecte.
Dels millors, home, dels millors.
Dels millors, sí, senyor.
Bé, doncs, amb el test de dins l'estadi és moment d'arrencar el programa d'aquest diumenge. Abans, però, fent un cop d'ull a la pregunta de la jornada que formulem avui, Judit.
Bé, doncs, com cada setmana, relacionada amb l'invitat que tenim, avui preguntem, creieu que el Corbera d'Ebre aguantarà aquest principi de lliga molt de temps? I ara mateix, doncs ja està al Facebook.
Molt bé, l'acabes de penjar ara mateix, no?
Sí.
Recordin, Corbera d'Ebre, 6 de 6, líder invicte de la tercera catalana, grup primer.
Sí, sí, correcte.
I jo crec que contra tot pronòstic, davant de tothom, òbviament, vosaltres creieu en les vostres possibilitats, però per a la resta, allò que dius, bé, un equip que acaba de pujar de categoria, que durant 6 partits haguéssiu mantingut la casella de derrotes i d'empats a 0, és a dir, 6 victòries consecutives, jo crec que no s'ho esperava ningú.
No, home, jo crec que és un inici que més d'un recient sentit no esperava ningú, no. En això tens tota la raó. I a part, mos hem enfrontat equips que crec que poden estar capdavanters, tant sigui l'Olímpic, sí. Sigui l'Oflix...
L'Oflix avui queda més clar, potser, no?
Exacte. I llavors penso que dure la ratxa. Ara mos ve el Santa Bàrbara i després tenim 2 desplaçaments fora. I continuar treballant. I hem tingut un equip que després ho parlarem segurament, però que estic molt content amb el que tinc, perquè és el que jo volia fer en aquesta categoria. Mos ha sortit bé, hem tingut molt d'esforç. I de moment les coses estan sortint molt bé, millor del que tothom esperava. I d'aquesta manera penso que ja no és una mica de sort que algú podia pensar, mira, 2 o 3 partits que han tingut sort, crec que ara hi ha una base i hi ha fonaments per a demostrar que l'equip està perquè s'ho mereix.
Molt bé, doncs de seguida en parlem, després de l'apartat de tercera catalana, del Corbera d'Ebre, del partit contra el Flix d'aquesta tarda i de la resta d'enfrontaments que s'han disputat a aquesta jornada número 6 al futbol regional, però abans hem d'anar a la tercera divisió, que ja, allí ja van per la 9a jornada i déu-n'hi-do com estan les coses per als equips de casa nostra, sobretot per a l'Ascó. Som-hi.
Dins l'estadi. Tercera divisió. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Bé, doncs, tercera divisió, grup 5è, jornada número 9, amb el Palamós 2, Rapitenca 1.
Vilafranca 2, Terrassa 0.
Gramenet Milan 2, Masnou 2.
Sant Feliueny 2, Cornellà 1.
Vilassar de Mar 1, Sant Boià 3.
Rubí 1, Gavà 0.
Ascó 1, Castelldefels 0.
Figueres 0, Europa 0.
Poble de Mafumet 2, Cerdanyola del Vallès 0.
I Montañesa 1, Manlleu 1.
Bé, doncs, la classificació està liderada ara mateix pel Rubí, que és el líder en solitari, amb 22 punts, porta 7 victòries, un empat i una derrota. El segueix la Montañesa, ocupa la segona posició amb 21 punts, amb 6 victòries, 3 empats, 0 derrotes. Encara no ha perdut la Montañesa, tot i això no ocupa la primera posició. És l'únic equip de la categoria que encara no ha perdut cap partit en aquestes 9 primeres jornades de Lliga. Per tant, inici espectacular de la Montañesa. I compte l'Ascó, tercer classificat amb 20 punts, 6 victòries, 2 empats, 1 derrota. El balanç d'un escó que acaba de pujar de categoria, doncs és boníssim. Tercer, amb 20 punts, en zona ja de play-off d'ascens a segona B. El Cornellà ocupa la quarta posició amb 18 punts. El Sant Feliuenc, cal destacar, és un equip que també, juntament amb l'escó, va pujar de categoria aquesta mateixa temporada. És 7è amb 16 punts. La Rapitenca, contra la Rapitenca, que s'està apropant a la zona perillosa de la taula, ocupa la 14a posició amb 9 punts. I la 15a posició, perdó, amb 9 punts. Ara s'ha vist superat per la Pobla de Mafumet després de la victòria davant del Cerdanyà del Vallès. I la part baixa, doncs, Sant Boià, 4 punts. Castelldefels, 3 punts. I Gramenet-Milan tanca la taula també amb 3 punts. Són els 3 últims equips d'aquesta tercera divisió, d'aquestes 9 primeres jornades a la categoria on tenim els equips de casa nostra amb més representació, no? Són l'Escó i la Rapitenca, que són els equips referència de casa nostra, de les Terres de l'Ebre, al futbol de la tercera divisió. Bé, doncs, anem a explicar-vos com ha anat aquesta victòria d'aquest migdia de l'Escó 1-0 davant del Castelldefels. Som-hi!
Futbol Club Escó.
Bé, doncs, Escó 1, Castelldefels 0, tal com us explicàvem ara mateix, i és que ja és la tercera victòria consecutiva de l'Escó en Lliga davant un Castelldefels que ha posat les coses molt difícils a l'equip de Miguel Rubio i que ha estat molt a prop de puntuar al municipal. I és que un solitari gol de Canadell, en el minut 37 de partit, ha donat els 3 punts a l'Escó, que segueix amb el ple de victòries com a local. El primer temps ha començat amb el conjunt del Baix Llobregat pressionant molt amunt i recuperant la pilota en camp contrari i posant en dificultats a la defensa esconenca. Tot i això, l'Escó era qui gaudia de les oportunitats més clares, com per exemple un penal inclòs sobre Sergi Moreno i que Virgili se n'encarregava d'executar, però que veia com el porter local li encertava les intencions. Fallava un penal l'Escó. A poc a poc, el conjunt local s'ha anat fent amb el control del partit i ja en el tram final de la primera meitat arribava el gol que acabaria convertint-se amb el de la victòria. Al minut 37, Gavernet treu de banda, penja el pilota a l'àrea, pentina Virgili i al segon pal apareixia Canadell, lliure de marca, per engaltar un potent xut que rebotava en un defensor i acabava al fons de la xarxa. Ja en el segon temps ja, el conjunt de Dani Fernández ha posat en serioses dificultats a un Escó que no ha sabut agafar el tot del partit i que ha hagut de defensar de valent les constants internades del conjunt visitant, que ha estat molt a prop d'empatar el partit en diferents ocasions. Finalment, tot i no disputar ni de bon tros el millor partit de la temporada, el conjunt esconenc s'ha fet amb els 3 punts i compta ja per victòria, tal com dèiem, tots els seus partits com a local. La propera setmana, l'equip visita el Nou Cerdanya, al Camp de l'Europa, però ho farà, això sí, amb la tranquil·litat de disposar de 20 punts i des dels llocs de privilegi de la classificació. Això pel que fa al partit d'aquest migdia, Escó 1, Castelldefels 0. Però hem de seguir parlant de l'Escó, que el dimecres, recordin, va eliminar el Nàstic de Tarragona en Copa Catalunya, en un partit brillant del Sergi Fuertes, el porter d'Escó, que va ser decisiu amb grans intervencions durant el partit i, com no, a la tanda de penals, aturant dos penals del Gimnàstic de Tarragona. Escoltem a Sergi Fuertes en roda de premsa després del partit.
No, m'han felicitat, però des del que està a la grada lesionat fins que estem tots al camp. Jo tampoc soc un dels habituals que jugué durant la Lliga, però també formen part de l'equip i dies com aquest s'ha d'agrair que els que juguem menys el míster ens doni l'oportunitat de poder jugar, treballar per l'equip, que és el que toca, i per això estem.
Bé, doncs, és un petit tall de veu del Sergi Fuertes després del partit, i és que l'encontre contra el Nàstic de Tarragona va donar unes sensacions molt bones, sobretot per als jugadors de la casa. Sergi Fuertes titular, José Ramón titular, Pere Martínez titular, Gerard Roger també, i també va jugar Pau Ripoll els últims 15 minuts de partit. Per tant, és el que la gent volia, no? Que la
sí,
gent de casa jugués.
Sí, va demostrar que van donar la talla, bueno, tots. El partit de Pere també va ser molt bo. Ripi, quan surt, també demostra la seva qualitat que en té per a donar i vendre. Lo de Fuertes ja, bueno, és una cosa que tots teníem claríssima i que, bueno, ha tardat en el primer partit que juga, ja ho ha fet veure, vull dir.
Doncs sí, contra un Nàstic. No es va encongir ni molt menys Sergi Fuertes contra tot un Nàstic de Tarragona. A la tanda de penals li va aturar inclús un penal a David Sánchez, exjugador del Barça, que va debutar amb el primer equip. Doncs li va aturar el penal amb un jugador tan experimentat que ha jugat a primera divisió com és el David Sánchez, que, bé, doncs el Sergi Fuertes, sens dubte, òbviament, es va convertir en un dels herois del partit. El Sergi, un tio molt humil i que promet molt, eh? Promet moltíssim el jove porter de l'Ascó.
M'alegro moltíssim per ell, perquè això porta molt treball, no, darrere, perquè bueno, se porta suplent. Implica entrenar moltíssims dies, molta paciència, té davant un gran porter també. Ell té clar la seva posició a l'equip. I bueno, però també ara mateix ha demostrat, no, que si Miquel Rubio vol confiar en ell, ho pot fer plenament. I que no s'encantin, no, perquè això s'ha vist, no, i Sergi, pues bueno, jo crec que, no sé, potser inclús arriben ofertes i tal, vull dir, ell està a casa, no, però...
Sí, sí.
Però que és un porteràs perfectament de la categoria.
Bé, per si algú no va assistir al partit contra el Nàstic de Tarragona i vol veure un petit resum del partit, inclús també la tanda de penals, a la pàgina web de l'Ascó hi ha el link al canal de YouTube del Futbol Club Ascó, i allí es pot tornar a veure la tanda de penals, on podran observar les grans intervencions del Sergi, i sobretot a la tanda de penals. Bé, un Ascó que després d'eliminar, recordin, el Lleida i el Nàstic, és a dir, tots dos equips de segona B, estan sucumbint els equips de segona B contra l'Ascó. El Castelldefels, que per cert avui ha estat el rival en Lliga, serà el proper rival en Copa Catalunya. Per tant, a priori, l'Ascó favorit per a passar de ronda altre cop a la Copa Catalunya, que ja està fent història, i compte perquè l'entrada ja dels equips de segona divisió, és a dir, un Girona, un Sabadell, estan al caure. Compte en l'Ascó, que si es classifica davant del Castelldefels, cada cop estarà més a prop de complir un gran somni, que òbviament, si veiem una Copa Catalunya amb un Barça, amb un Espanyol, no és una competició gens important, però quan estem parlant d'equips d'un altre tipus, com és per exemple l'Ascó, o equips de tercera divisió o segona B, és tot un premi estar-hi allí, no?
Sí, jo penso que quan veus la Copa Catalunya i aquests equips, a vegades són rivals molt difícils, perquè són extramotivats, no? Sí. I llavors els equips pues, de primera divisió i això pues, s'ho prenen d'una altra manera. Comentant sobre l'Ascó, crec que fa una gran temporada, i sobretot este dimecres va ser important, perquè l'única cosa que potser se li podia retraure, no, és que tenia una mica oblidats els jugadors del territori, no? I com comentava Genís, han demostrat que tenen cabuda aquest equip, des de José Ramón, el porter, etc. I a veure si tenen una miqueta de sort i poden tornar a començar a entrar, perquè han demostrat que poden jugar, i això és un avís per a l'entrenador de dir, ei, aquí estem, si ens necessites, no només estem al grup, perquè necessita representació de la comarca, no? I això és important, i penso que això el que fa és que l'Ascó encara pues, sigui més important a nivell de les Terres de l'Ebre i a nivell com a equip referent.
Bé, han trucat a la porta de l'entrenador. Aquests jugadors de la casa han trucat a la porta. Míster, nosaltres també estem aquí, i aquí t'ho hem demostrat. Contra tot un Nàstic l'hem eliminat de la Copa Catalunya. Doncs bé, Ascó Castelldefels, següent ronda de la Copa Catalunya serà el dimecres, dia 13 de novembre. És a dir, que atents.
El veurem, si podem, ens haurem de combinar i haurem d'anar a donar un cop d'ull per allà, per Ascó.
Molt bé, doncs això és el que ens ha donat de ser aquesta tercera divisió. Abans, però, la rapitenca resta de la jornada de la tercera divisió.
El repàs de la resta de la jornada.
Com dèiem, amb el partit de la rapitenca, una rapitenca que ha perdut 2-1 davant del Palamós.
Derrota de la rapitenca en el desplaçament a Palamós, i és que el darrer partit del porter i capità rapitenc Raúl Jiménez i del jugador Iker Romera no ha pogut acabar de la millor manera, en un duel condicionat per un penal molt discutit a la segona meitat. El primer gol local ha tingut lloc al minut 7, obra de Richie. A partir d'aquí els mariners han disposat d'algunes ocasions i la recompensa ha arribat al 32 després d'una passada aèria que David Malo ha volgut cedir al seu porter i l'auxiliar ha xiulat l'empat dels d'Antoni Teixidor. La diana definitiva ha arribat mitjançant un penal que Munta ha comès sobre Arimany i el davanter ha buscat la pena màxima i Rebert no ha perdonat per establir el definitiu 2-1. La propera setmana la rapitenca rebrà un equip fort, la Muntanyesa.
Déu-n'hi-do, segon classificat. Sí, sí. La Muntanyesa encara no ha perdut en aquest inici de Lliga. Molt bé, i abans de passar a la segona, hem de fer una petita parada a la primera catalana. Judit, què en destaquem d'aquesta primera catalana?
Dins la primera catalana. Primera catalana.
Bé, doncs, Amposta 2, Tecnofútbol 1. Triomf de l'Amposta a casa en la visita del Tecnofútbol. El conjunt dirigit per Nacho Pérez s'ha imposat per 2-1. El primer canvi al marcador no ha arribat fins al minut 50, obra d'Albert Arnau. 20 minuts més tard, Mario Galles establia la igualada i no ha estat fins a la recta final, el 87, que el conjunt de la capital del Montsià s'ha tornat a posar per davant. L'autor del gol del triomf ha estat Josep Ramon Vidal, l'encarregat de sentenciar amb el 2-1 final. I pel que fa al partit entre Andorra i Jesús i Maria, corresponent en aquesta jornada, ha estat ajornat i es disputarà el 7 de desembre a les 16 hores. Recordem que aquella jornada...
On s'ha de jugar?
Andorra?
Andorra, Andorra.
Farà fred, eh? Llavors farà... Ara encara més o menys...
Igual han volgut aprofitar el viatge per ja anar a esquiar o alguna cosa d'aquesta.
Així ja quedar-se allí aprofitant el pont, no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs això és el que ens ha de deixar aquesta primera catalana. Seguim avançant, anem cap a la segona.
Segona catalana. Segona catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs som-hi, segona catalana, grup 6, jornada número 6, amb l'Alcanar 1, Gandesa 2.
Cambrils 1, Jesús Catalonia 1.
La Cava 2, Calafell 1.
Remolins Vitem 3, Vilaseca 1.
Redis 4, Ampolla 0.
Pedelló 1, Tortosa 0.
Valls 1, El Morell 1.
Roda de Barà 0, La Canonja 1.
I la Selva del Camp 4, Roquetenc 1. Bé, doncs, déu-n'hi-do com està la Selva del Camp i com està també el Roquetenc, que és penúltim amb 3 puntets. Bé, la classificació liderada pel Redis. El Redis és la còpia del Corbera en una categoria menys, 6 de 6, el Redis d'Andreu Guiu.
Sí, però hi ha una diferència, eh? Tots els diaris ja el donen campió de la segona catalana. El Corbera encara no.
Això acabem de creure.
Bueno, ningú vol apostar. Encara les apostes van cares.
Realment, esta segona l'estic veient molt dura i el Redis, per resultats, s'està passejant.
Preocupat, està el Redis.
4-0 a l'Ampolla.
I espectacular també el que està fent Guiu. Vull dir, nou a la categoria, jove...
Pichichi, crec.
Sí. S'està trobant contra centrals experimentats i centrals durs i no se li veu molt estàs.
Un altre que promet molt amunt, Andreu?
Sí, sí.
Bé, doncs, la classificació liderada, com dèiem, pel Redis, 18 punts, 6 de 6. El casella encara d'empats i derrotes per estrenar. El Valls, que és segon amb 13 punts. Gandesa, tercer, amb 12. Aquí és quan es troben a faltar aquells puntets a Calafell,
sí,
no?
I la setmana passada a casa, no?
Però aquí bueno, ens traurà falta. Però bé, Gandesa, tercer classificat, 12 punts, no està gens malament, per no dir que és excel·lent. El Morell, quart classificat amb 11, els mateixos que l'Ampolla i la Cava. 10 punts per al Remolins Vitem, 9 per al Jesús Catalonia, el Roda de Barà i el Tortosa, que és desè, tot i que el Tortosa va començar molt bé, s'ha anat afluixant una mica. 7 punts per a la Canonja i el Perelló, 5 per a l'Alcanar i el Vilaseca, 4 per a la Selva del Camp i el Calafell, 3 per al Roquetenc i 2 per al Cambrils, que tanca la classificació de la segona catalana. Així està, senyores i senyors, la segona catalana. Hem de parlar de la victòria del Gandesa, 1-2, que no és una victòria qualsevol, que de seguida ens explica el tècnic i també de seguida ens explica el Genís.
I cal dir també, abans de fer un repàs a la classificació, el Gandesa és l'únic que té el casiller juntament amb el Redis, de partits perduts a 0.
Efectivament, Xavi, Redis i Gandesa són els únics equips de la categoria que encara no han perdut cap partit. Bon apunt aquest que ens feia el Xavi Salvador. Que gran, eh?
Molt bé, aquí.
Vigil
Alonso,
tu.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Enric Alexandri.
Bueno, resum seria partidazo. Crec que el Gandesa ha fet un partit impressionant. Pot ser dels millors que recordo jo fora de casa, jugant contra un equip que té uns jugadors en nom i en qualitat de tercera divisió, Ivan Díaz, Edu Aguilar, Raúl Bates, no pararíem de dir noms, los hem jugat de tu a tu, los hem guanyat, los hem corregut més que ells, hem tocat millor que ells, en definitiva, jo crec que han fet un esforç del 200% el meu equip, des del porter Rojas, que el descompte ha tret una mà que entrava una falta directa d'Edu Aguilar per l'esquadra, hasta el punta o hasta el reserva que ha sortit a la segona part al descompte per acabar de matar el partit, han estat excel·lents. Jo crec que pues, és un mos hem tret l'espina que tenim enclavada de la setmana anterior contra la Selva, que potser, com vaig dir, era el pitjor partit que havia vist del Gandesa a casa, i avui podria dir que és el millor partit que he vist del Gandesa fora de casa. Això seria el resumen. Vol dir que el meu equip té orgull, vol estar dalt de tot, té ganes de guanyar i tots tenim un mal dia, no? I crec que fa 15 dies atrás vam tindre el mal dia i avui mos hem tret aquesta espinita que tenim enclavada.
Bé, doncs, paraules d'Enric Alexandri després del partit, amb la veu feta caldo, després de la celebració, 1-2. Sense paraules, Aleix Martí, que es va destapar com a jugador del Gandesa, que encara no ho havia fet, no s'havia acabat de destapar com el gran jugador, com el jugadorazo que és, Aleix Martí, va marcar 2 gols. No es perdin
El primer és un autèntic golàs. Uh-huh. És un autèntic golàs. M'acaba d'enviar un missatge Michel Viñas,
sí,
recordant que el podran veure pel Canal T, aquest golàs de l'Aleix, eh? A lo Marco Van Basten, no? M'has dit?
Sí, això me va comentar, que el símil futbolístic seria a lo Van Basten a la final. Vale.
Bé, doncs, i no es perdin...
Déu-n'hi-do, posa, eh?
Sí, sí, és un golaço.
Dels que jo me canviaria la samarreta, també el Marco Van Basten.
I no es perdin tampoc l'aturada brutal de David Rojas sobre la campana, ja l'última jugada de partit, Sant Rojas va tornar a aparèixer, tu.
No, la veritat és que ho van comentar i un altre porter, segur, seguríssim.
És que és Rojas.
Sant Rojas.
Som-hi, Genís.
Doncs partides dels dos equips que van donar un espectacle molt agradable de veure per l'espectador. Al minut 4 el Gandesa avisava amb una bona jugada de l'Aleix Martí que el porter aconseguia atrapar i es tornava a apropar en perill amb una doble ocasió al 25 d'Aleix i de Dilla. Seria un partit d'anades i tornades amb dos equips molt volcats ofensivament, ja que els locals també disposarien de dues ocasions clares per anotar. Finalment, però, els Gandesans s'avançarien gràcies a una obra d'art d'Aleix. El jugador falseta aixecava el cap, veia el porter avançat i a tres quarts de camp contrari engaltaria un xut que es colava per l'esquadra de la porteria rival. A partir del gol, el Gandesa es creixeria i l'Alcanar es va veure dominat fins que l'àrbitre va xiular a mitja part. L'Alcanar, però, revolucionaria altre cop a la represa fent quatre canvis a la mitja part i tornava a plantar... Atenció, quatre canvis a la mitja part, incluït el porter, no? Ja m'ho has dit?
Sí, sí, sí.
No veien les coses clares, eh?
No, i tornava a plantar cara a Gandesa. L'Alcanar empataria ràpidament amb un gol provocat per una pèrdua al mig del camp del Gandesa, que aprofitaven els davanters locals per materialitzar magistralment una contra. El partit es va convertir en una batalla molt igualada que es podia decantar per qualsevol de les dues parts. Després de múltiples ocasions pels dos equips, el Gandesa en va tindre una de claríssima al 88 quan l'Aleix enviava fora una pilota després de regatejar-se el porter. Finalment, però, al 94, el bon partit del davanter del Gandesa tindria un bon final gràcies a una jugada força curiosa. Edu Aguilar xiulava imitant a l'àrbitre intentant enganyar Aleix i aconseguia l'efecte contrari. La defensa s'aturava i Aleix al contra el porter definia amb una bona vaselina.
El més llest de la classe.
Doncs sí, després del gol l'Alcanar tindria l'última amb una falta a la frontal que aconseguia aturar Rojas, que la treia de l'esquadra i posteriorment l'enviava fora.
És a dir, Javi, tu que vas estar al partit, veritat?
Sí, senyor.
Quan al minut 94 li roba la cartera d'aquestes maneres a l'Aleix Martí, a Edu Aguilar, a un jugador veterà com Edu Aguilar.
Jo el conec, Edu Aguilar, eh? I és veterà i sap...
Per això
xiula i fa el que es faci falta.
I l'Aleix Martí no té un pèl de tonto en aquesta jugada. Aquí ho demostra i al minut 94 marca aquest gol. Imagino que la gent embogeix, sobretot de l'aficionat del Gandesa.
La veritat és que des del gol de l'Alcanar, al minut 50... Allò era, ho vam parlar en Juni Mitchell, que estava davant, sí. I allò era una ruleta, no? Podia decantar per un cantó, per un altre. Era un partit preciós per a un espectador que no tingués els seus colors en camp.
Sí.
I claro, aquell que era de l'Alcanar o del Gandesa, pues està en el patiment. Lo Gandesa, just li fan un gol, jo crec que és més psicològic que no aquell que et fan abans de la mitja part, perquè crec que és més psicològic aquell que et fan quan tornes al joc, que no hi ha res a... No hi ha res a canviar des d'un punt de vista tàctic o tècnic. Uh-huh. I a partir d'aquí, pues, un patiment. Sapiguem que l'Alcanar té una plantilla en jugadors que et soluciona el partit en mig minut. Però bueno, lo Gandesa va saber que està molt ben col·locat detrás, amb molt de cuidado, molt ordenat. I la veritat és que al final, pues, va sonar la campana i va ser el nostre favor.
I després, l'acció de David Rojas, que comentava ara de Genís.
Impressionant. Jo li vaig dir que has agarrat un palo en una granera i, perquè és que el lloc on estic... Jo, a veure, quan vaig veure sortir la pilota al peu d'Aguilar, dic ja està, empatat. Però
ahir vaig parlar amb Rojas i m'ho va dir. Normalment aquestes pilotes són les que les toquen al pal, toquen a travesser i després toquen a l'esquena i entren. Però en aquesta ocasió, doncs, la pilota es va quedar allí morta i Rojas després amb els peus, com va poder, la va refusar, no?, per a treure-se del damunt. Però bé, en definitiva, final d'infart, Genís?
Sí, un final d'infart, però un autèntic partidàs amb dos bons equips que ho van donar tot al terreny de joc. Amb els tres punts a la butxaca, el Gandesa haurà de fer els deures la setmana que ve a casa contra un roquetenc amb hores baixes.
Compte amb el roquetenc, hores baixes, rival complicat per al Gandesa.
Exacte.
Sí, sí.
Bé, doncs,
la veritat és que sí.
A repetir la gesta i tant de bo poguessin gaudir de partidassos com aquests cada setmana.
A més, si me permeteu, té molt de mèrit, perquè, com comenteu, l'Alcanar possiblement és la millor plantilla de la categoria.
Sí.
En diferència.
Què tal l'Ivan Díaz? És també un rodamont del futbol, ha jugat també la primera divisió.
Sí, sí, el que passa que arriba un pelet veterà, jo no sé com deu arribar de forma i això.
Ha jugat a Suècia i a Nova Zelanda, també.
La veritat és que la seva sortida a la segona part, que va ser un dels quatre canvis, va revolucionar molt l'Alcanar. Però, de totes formes, l'Alcanar és un equip molt bo, com diu ara mateix Jordi, en jugador i jugador, però a dintre del camp és un equip molt intermitent. Tan pront, el que comentàvem en la primera part, hasta el gol de l'Aleix, era un equip que dius, me la pegarà, sí. Marca l'Aleix, desapareixen completament, no hi ha ni mig en el camp. El Gandesa va estar, fins al final de la primera part, en una certa tranquil·litat, en alguna contra o alguna cosa, així que dius, potser hi ha un perill, però en una certa tranquil·litat. Jo vaig veure un Alcanar molt intermitent, i que possiblement és la causa de la posició i dels resultats, perquè jo no vaig veure un Alcanar que pugui rebre 6 gols de l'ampolla.
Clar.
En este cas.
És que això és possiblement és la part que Alfonso Rollo, que és l'entrenador del Canà, és la part que té més difícil, no? Intentar que totes aquestes peces
encaixin,
exacte, i que no se desconnecten, perquè quan tens molt de jugador important, m'entens, costa una miqueta. Clar, un se desconnecta, ja, bueno, ja, com que individualment som tan bons, ja ho arreglarem, i això te vas complicant, i esta categoria, com expliqueu, és dura, i no te pots relaxar, per molt que sigues Ivan Díaz, que has jugat a no sé què, perquè te ve un xaval amb 22 anys que corre i vola per este camp,
i
t'amarga la tarda, per molt bon jugador que siguis.
Són jugadors que han jugat a primera divisió, alguns d'ells, i que estan jugant a zona catalana, clar, compactar un vestuari com aquest, és una feina que no tots els entrenadors poden fer.
El que passa que ells
quan
tenen...
Quan els resultats no surten.
Exacte. Això és el més complicat. Però ells tenen l'Edu Aguilar i el Raül Bates de l'any passat, que molts de jugadors arriben perquè són coneguts d'ells, llavors els hi busquen feina. Jo més o menys que conec a l'Edu i això, m'ho explicava com funcionava. I sí que és complicat, però també el jugador sap on va i sap en quines condicions va. Però és el que dieu... Los egos dins del camp o dins d'un vestuari s'han de saber controlar. Això és una mica complicat i possiblement és el que quan l'Alcanar tindrà un parell o tres de resultats bons, pues passarà el de l'any passat, que dient que era el que possiblement era el millor equip de la categoria. L'únic que sempre li falta és quasi. No arriba mai a poder estar... No, li falten dos o tres punts. Ara una derrota no sé on, ara no sé què. No, i això és complicat.
Ja fa temps que ho dic, l'Alcanar és un dels candidats als que busque l'ascens. Lo busque cegament, és un dels equips que ho busque cegament.
Però no l'acaba d'aconseguir, tu.
No.
Bé, la temporada encara és molt llarga, queden molts partits per endavant, veurem què passa. No obstant, nosaltres hem de fer un repàs a la resta de la jornada. Després parlarem de la veu. Sí, sí, aquesta tarda m'ha jugat una mala passada. Bé, doncs, la resta de la jornada a la segona catalana, som-hi.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, doncs, amb el Cambrils 1, Jesús Catalonia 1.
Repartiment de punts entre Cambrils i Jesús Catalonia en un duel que ha acabat amb un marcador d'1-1. Tot i que Pau Díez ha avançat el Catalonia al 36, els locals han pogut escurçar distàncies per establir l'empat final amb un gol d'Alejandro Saura.
La Cava 2, Calafell 1.
La Cava ha aconseguit el triomf sobre el Calafell amb un marcador final de 2-1 gràcies als gols de Robert, Ferran i Jaime.
Remolins, Vítem 3, Vilaseca 1.
El Remo va aconseguir ahir dissabte el triomf a casa amb la visita del Vilaseca. Els locals es posarien per davant amb un gol d'Àngel Sánchez i un altre de Manolo Puig, però abans del descans el Vilaseca retallaria distàncies. Al segon temps, els del Baix Ebre seguirien per davant amb un altre gol de Juanjo Martínez per fer el 3-1 final.
Redis 4, Ampolla 0.
El conjunt del filial reusenc, el Redis, va imposar-se ahir a l'Ampolla per 4-0. Ben aviat arribaria el primer gol, al minut 2, obra de Víctor Garrido. A partir d'aquí, el Redis va convertir en amo i senyor del partit, que no va donar opció als ampolleros, amb 3 gols més de Jorge Granado, un altre de Víctor Garrido i el darrer de l'Andreu Guiu.
Andreu Guiu i també Víctor Garrido, exdavanter del Falset. Més partits, un altre dels duels interessants d'aquesta jornada. Perelló 1, Tortosa 0.
Un únic gol de Moedano ha lliurat els 3 punts al Perelló, que s'ha imposat per la mínima en el duel a casa contra el Tortosa. El davanter del Perelló ha sentenciat el minut 68 del duel.
I per acabar, tenim la Selva del Camp 4, Roquetengun.
Derrota del Roquetenc a la Camp de la Selva del Camp, com hem dit, per 4-1, tot i que Marc Baiges escurçava distàncies per retallar el 2-0 inicial. A partir d'aquí, els de Roquetes van veure com Jordi Macías marcava un doblet que establia el 4-1 del final.
Molt bé, doncs fins aquí la resta de la jornada de la segona catalana. Abans d'anar a la publicitat, ara mateix són les 10:44, hem de fer un cop d'ull al Facebook. Com està la pregunta que estem formulant avui a dins l'estadi, Judit?
Bé, doncs de moment, bastantes respostes. La pregunta, recordem que era, creieu que si el Corbera d'Ebre aguantarà aquest principi de lliga molt de temps?
Pots tornar a repetir la pregunta? No l'he sentit bé.
Creieu que el Corbera d'Ebre aguantarà aquest principi de lliga molt de temps?
Molt bé.
Torna-hi.
Basta. Cristian Barberà, jo crec que quedarà segon i farà el playoff. Lluís Zar, espero que fins a jornada 11.
Matitzo, Lluís Zar és jugador del Remolins Vitembé, llavors calculo jo que no sé quan jugo contra el Remolins
Vitembé. I el Cristian m'estima molt, és de Tivenys i m'estima molt.
Va, Cristian, la salutació del Cristian, que sempre ens escolta.
Ivan Descarrega, està clar que sí, porten les piles carregades des de l'any passat. Ànims i molta sort, nois. 1, 2, 3, Corbera. 4 me gustes, això també té. David Montardit, si juga com la primera part, d'avui sí. Jonathan Herrero, esperem que sí, som una família i això és es reflexa al camp. Lucas Sanz, no sé el tiempo que aguantaremos sin perder, pero lo que sí sé es que estaremos ahí arriba y que será muy difícil ganarnos, porque somos un grupo de amigos muy unidos, experimentado y con unos huevos como un templo. Vamos, Corbera, Jordi, peina olivas.
I això, què passa?
No, bueno, el Lucas ha sigut un fitxatge extraordinari d'enguany, és un crac mediàtic. I ara mos està ensenyant la terminologia de l'insult, com ell ho fa, peina olivas, cara jaula i coses d'aquestes, i ara pues, més o menys anem insultant i la gent se queda mirant allò, quan algun partit tu cara jaula, no sé què, i el tio te se queda mirant, és un crac.
Paraules compostes, no?
Sí.
Ànims a Lucas, no?, que l'operen aquesta setmana.
Sí, l'operen aquesta setmana del menisc, i a veure si ja per al Giner ja el tindrem en nosaltres, que és un jugador importantíssim, que com ell diu, forma part de la família i a part mos dona esta veterania que mos va molt bé.
Bé, doncs, una ràpida recuperació i molta sort en aquesta operació de Lucas Sanz.
I finalment, Marc González, crec que hi ha equip per anar dels 4 primers fins al final de temporada, el grup és molt competitiu i treballador, gran equip i grans amics, visca Corbera.
Marc González, un crac també, una abraçada des d'aquí dins l'estadi, el Marc.
Molt bé, Marc.
Sí, està tope. Molt bé, doncs aquests són els comentaris que ens fa la gent en aquesta pregunta que estem formulant avui sobre el Corbera d'Ebre. Recordem que la poden respondre mitjançant el nostre mur de Facebook.
Facebook, així és.
A dins l'estadi. Molt bé, les 10:47, anem a la publicitat, tornem de seguida, escolten, dins l'estadi.
Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinkstyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta, solarium vertical amb música ambiental, fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinkstyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinkstyle Centre de Bellesa.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents, amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina. També carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina. Ramon Berenguer 24, Gandesa. 977 42 18 10.
Necessiteu un treball de forja o ferro? Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestar. A més, disposem d'una gran varietat de maquinària agrícola, tant nova com d'ocasió. Manteniment i reparació. Realitzem tota classe de latiguillos hidràulics. I, si us cal, material i instal·lacions de rec a les finques. Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestar. Travessera Andreu Algaró, telèfon 977 40 94 62. 40 94 62. Mòbil 682 17 39 53. Pressupostos sense compromís.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Respira.
Descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades. Hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria: Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que en sortiràs satisfet.
Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678 47 77 00. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
Vins i olis Sunyer de Ginestar, empresa familiar elaboradora de vins i olis. Vi embotellat, negre i rosat, de la varietat Merlot, i vi blanc Macabeu. També oli d'arbequina, de fulla de salsa i copatges. Aquesta campanya de recol·lecció d'olives us oferim el servei de molturació. Ens porteu les vostres olives i les molturem perquè gaudiu del vostre propi oli. També comprem olives. Vins i olis Sunyer, a Ginestar, al carrer Carme Vidal número 17 i al telèfon 977 40 90 39. Vins i olis Sunyer de Ginestar.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
La millor gastronomia de la terra, dins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al Carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al jardí mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant El Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti Mirador de Siurana .com. Siurana, terra d'històries i llegendes. El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart. Carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart. Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977 40 01 02.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi, amb Eduard Pino, Xavi Salvador, Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, hi tornem a estar altre cop després de la publicitat. Moment d'encetar la tercera catalana, grup primer. Una tercera catalana que donarà molt que parlar durant el programa d'aquesta nit, perquè tenim el Jordi Roca, que ens parlarà sobre el Corbera d'Ebre, que de seguida en parlem sobre la victòria aquesta tarda a la Ventanella de Flix per 1-2. I abans, però, hem de començar parlant del partit de l'Olímpic. Abans, encara ens falta repassar la resta de resultats d'aquesta jornada. Tercera catalana, grup primer, resultats i classificacions d'aquesta jornada.
Tercera catalana.
Tercera catalana.
Resultats i classificació.
Jornada número 6, amb l'Ametlla de Mar 1, Pinell 0.
Mora la Nova 1, Ulldecona 2.
Olímpic de Mora d'Ebre 0, Camarles 1.
Batea 3, Horta de Sant Joan 2.
La Sénia 1, Sant Jaume d'Enveja 2.
Vilalba 3, Remolins Vitembé 3.
Aldeana 2, Deltebre 1.
Flix 1, Corbera d'Ebre 2.
I Santa Bàrbara 1, Alcanar B 0. Són els resultats d'aquesta sisena jornada de la tercera catalana, una classificació liderada pel Corbera d'Ebre, que mana la classificació, 18 punts, en té 5 d'avantatge respecte a l'Ulldecona, que es situa segon, això sí, amb un partit menys, que ha disputat contra el Sant Jaume d'Enveja. Va ser la primera jornada, podria ser.
Sí, la primera jornada.
Primera jornada de Lliga, Sant Jaume d'Enveja, Ulldecona, el partit encara que
li falta. I va recuperar 2 punts del partit aquell.
De l'Horta.
De l'Horta, sí senyor.
Per a l'incendi aguda de l'Horta de Sant Joan, se va quedar un 3-0. Per tant, l'Ulldecona compte que es situa segon amb 13 punts i un partit menys, de moment a 5 del Corbera d'Ebre. Camarles, tercer classificat amb 13 punts. El Batea se situa a quart amb 12, després de guanyar avui a l'Horta. El Flix, després de la derrota davant del Corbera d'Ebre, es situa cinquè amb 10 punts. El Mora la Nova, l'Aldeana, el Santa Bàrbara i l'Horta de Sant Joan en tenen 9. 8 punts per al Deltebre, 7 per a l'Olímpic de Mora d'Ebre, que ocupa la 11a posició. També en tenen 7 Ametlla de Mar, la Sénia, Pinell i Sant Jaume d'Enveja. I en zona de descens, 5 punts per al Vilalba. I ja comencen a despenjar-se una mica el Canabé i Remolins Vitembé amb un punt cadascun. Bé, pel que fa a la classificació, destacar del Corbera d'Ebre, equip que ha acabat de pujar de categoria enguany, líder. Batea, equip que també puja categoria enguany, quart classificat amb 12 punts, per tant no li hem de treure gens de mèrit al Batea, que també està fent un inici de campanya espectacular. En canvi, els altres dos equips que han pujat de categoria, el Canabé i Remolins Vitembé, són els que tanquen la taula classificatòria.
Sí, a veure, té una mica d'explicació, això. Penseu que l'Alcanar i el Vítem, és la plantilla és el que hi ha, i a part no tenen capacitat de fitxar. Llavors jo crec que el Batea també se va treballar molt durant l'estiu, i es va treballar molt bé, perquè vam coincidir hasta preguntar la situació d'algun jugador, vam coincidir Batea i Corbera. I penso... No, va ser per Agustí. Vam preguntar a veure la seva situació, què tal estava. I penso que vam fer un gran treball a la pretemporada i també vam confeccionar la plantilla, que sobretot, ara que comentem Agustí, és un jugador que per les dimensions del camp, a la millor si heu fet el partit i això, doncs li va molt bé, li va molt bé, perquè és un camp petit, que ell pot posar amb el seu cos, pot generar molt de joc, i per tant crec que molt de mèrit també, la quarta posició del Batea.
Bé, doncs de seguida ampliem tots aquests resultats. Comencem pel partit de l'Olímpic de Mora d'Ebre.
Club Esportiu Olímpic de Mora d'Ebre.
Bé, doncs, Olímpic 0, Camarles 1. És la segona derrota consecutiva de l'Olímpic, que aquesta tarda ha caigut davant el Camarles, que d'aquesta manera s'afiança als llocs capdavanters i se refà de la derrota de la setmana passada davant del Mora la Nova. En quant al primer temps, partit força igualat, molt de migcampisme i pràcticament sense ocasions clares de gol. En canvi, de cara a la segona meitat, el partit s'ha obert una mica més, però a l'Olímpic li faltava encert de cara a gol. Fins que al minut 50 el partit s'ha decantat a favor dels interessos visitants, quan una errada del porter Marc Castellví ha servit per a que el davanter visitant Abraham li robés la cartera i fes el còmodament el 0-1 que acabaria sent a la postre definitiu. Un gol que ha servit per a que el Camarles hagi fet amb el control de l'encontre i hagi també deixat a l'Olímpic sense opcions i sense idees. A part de la derrota, la nota negativa l'ha posat Marc Castellví, que en una acció se li ha quedat la cama clavada a la gespa i s'ha fet mal a la zona del genoll. En el seu lloc ha entrat Batiste per a disputar els últims 10 minuts i per sort cal afegir que sembla ser que lo de Marc no és tan greu com es temien, i això sí, esperarem la evolució del porter de l'Olímpic, que últimament, també val a dir-ho, no està massa encertat. La setmana passada a Horta de Sant Joan el primer gol fica les mans toves, xut de Selma des de la frontal de l'àrea, acaba al fons de la porteria, fica les mans de mantega, que se li diuen el terme
futbolístic. Sí, estava jo, vaig veure el partit, sí.
I en aquesta acció, el gol del Camarles, també en una acció de Marc, que s'embolica en la pilota, lo davanter li roba l'esfèrica i marca el 0-1. És a dir, que és estrany que un porter com Marc haguéssim de dir això, no? Que un porter com aquest li salva molts partits a l'Olímpic, i de ben segur que ho continuarà fent, i salvarà molts partits, però sí que és estrany que amb accions d'aquest porter també l'Olímpic estigui perdent partits.
Home, és estrany que un porter del nivell d'ell, no?, en esta categoria, pues, tingui dos errades consecutives en dos partits consecutius. Però l'Abraham, que nosaltres ho coneixem, que va jugar a Lleida Amposta, és molt ràpid, un jugador molt ràpid, i per tant jugava amb els Montells, i era evidentment d'una categoria molt superior, i el Camarasa ha fet un bon fitxatge, és un extrem molt ràpid i és un és molt viu. I llavors, si Marc ha estat una miqueta poc hàbil en els peus, pues, Abraham pues, li ha gastat una mala passada.
Bé, doncs destaca aquestes accions del Marc. No obstant, li desitgem una rapidíssima recuperació en quant a lo del genoll i de ben segur que Marc ens tornarà a deleitar amb les seves intervencions, amb les seves aturades que han fet que l'Olímpic estigui doncs, on estigui. Hem de parlar dels partits. Hem de parlar del partit del Móra la Nova.
Atlètics de Móra la Nova.
En línia, Ambrós Segura.
Bueno, sabíem que era un partit molt complicat. L'Ulicona és un dels millors equips, però en l'aspecte competitiu. No és un equip que proposi un bon futbol, tampoc, però sí que és un equip molt competitiu, i això ho sabíem, i així ha sigut. Ells han aprofitat l'ocasió i mitja o mitja ocasió que han tingut. A la primera part, a la primera que han tingut, l'han fet. Bueno, és evitar que nosaltres a la primera part no hem estat fins en la circulació de pilota, no hem estat fins a l'hora de replegar més juntets, però bueno, tampoc ells no han fet gaire més mèrits com per a sortir-se per endavant al marcador. I la segona part que ha sigut totalment nostra, hem cregut amb la remuntada, hem empatat, i just empatant ens hem fet un gol pues, bueno, al cap de no sé quanta estona, un ratet, un gol, una jugada desgraciada, una pilota penjada, i bueno, ens lo fem a pròpia. Clar, ells, sense haver fet res, ja tenien el 1-2, i nosaltres ho hem posat tot per a marcar, i hem tingut, és que no recordo ni la quantitat d'ocasions, infinites ocasions, no ha pogut ser. Bueno, són d'aquells dies que ho fiques tot per a guanyar, sobretot a la segona part, evidentment, però al final no entra la pilota, no tens sort i, bueno, s'emporten els 3 punts ells cap a Ulldecona. Però, bueno, content de la reacció de la segona part i, bueno, ens hem de quedar amb això. Esperem que d'aquí a poc, a la següent jornada aquí a casa, podem donar una alegria a l'afició que s'ho mereix i ja està.
Bé, doncs, paraules del tècnic de l'Ambrós Segura després del partit. Móra Nova 1, Ulldecona 2. La falta d'encert de cara a porteria va castigar amb derrota el Móra la Nova. Després d'una segona part amb nombroses oportunitats, tal com destacava Segura, on inclús cal destacar que Ferran Argilaga va remuntar-se la èpica, va ser l'Ulldecona qui es va endur els 3 punts. Una victòria que situa els del Montsià en la part alta de la taula, més ben dit, en aquesta segona posició, tal com estàvem comentant ara mateix. Durant la primera meitat, l'Ulldecona va sentir-se més còmode sobre el terreny de joc, en part a causa del matiner gol que aconseguia el conjunt visitant, quan als 6 minuts de partit, una passada per sobre de la defensa moranovenca servia per a que Àlex Tortajada superés amb un xut creuat a Ferran. Era el 0-1. Un marcador que va saber gestionar molt bé l'Ulldecona durant la primera meitat i que inclús haguessin pogut augmentar si no arriba a ser per un parell d'intervencions clau de Ferran Argilaga, que va evitar que l'Ulldecona marqués algun gol més. Per la seva banda, el Móra la Nova no estava gens fi, massa precipitació, constants pèrdues de pilota i, en definitiva, poca fluïdesa de joc. No seria fins a la mitja hora quan els locals van gaudir de les primeres oportunitats, pràcticament consecutives. Primer, una centrada de Magí que rematava amb el cap Jimmy, però que el porter enviava a córner amb una gran aturada, mentre que l'altra ocasió sorgia de Magí, que, aprofitant un error de la defensa, disparava un pèl creuat a la porteria visitant. Havien de canviar força les coses a la segona part per al Móra la Nova si volia optar a treure un resultat positiu. I així va ser. Minut 3 de la segona, Magí cau dins l'àrea i penal. Penal de Murri, de Llest, eh? El busca bé Magí.
Vam buscar i l'àrbitre ho va mirar, no va dubtar.
I el mateix capità se n'encarregava de fer el gol de l'empat des dels 11 metres amb un xut sec, duríssim, pel centre de la porteria. Era el gol de l'empat, 1-1. El partit va obrir-se totalment a partir d'aquell moment. L'Ulldecona va demanar penal per unes mans de Juli dins l'àrea, crec jo força clares, almenys així ho vaig veure jo des de la meva zona. I poc després, l'Ulldecona acabaria marcant l'1-2 al minut 57 després d'un gol en primera porteria de Juli, una jugada molt desafortunada del Móra Nova que va acabar amb l'1-2, que acabaria sent definitiu. Un gol que va fer canviar radicalment el partit, i és que després d'aconseguir el gol, l'Ulldecona va renunciar a la pilota i el Móra la Nova va fer-se amb el control del partit. I a partir d'aquí, doncs, atac i gol. Però, òbviament, faltaria la segona part d'aquest tòpic futbolístic, el gol, que és el que acaba decidint els partits.
Ah, que bona, eh?
Molt bé, doncs, la veritat
la
és que...
La salsa del futbol.
És el gol. La veritat és que no acabaria mai si ens poséssim a explicar cadascuna de les oportunitats del Móra la Nova a la segona part. En va tenir moltíssimes, però podríem dir que Mirabet en va tenir 3 de molt clares. Jordan també en va tenir una altra, del Corbera d'Ebre. Uh-huh. Magí també en va tenir alguna de molt clara. I també algun penal que l'àrbitre va xiular, un penal, recordo força clar, sobre Mirabet també a la zona perquè l'àrbitre no va xiular. I l'última la va tenir el porter. Qui ho diria? Ferran Argilaga. Últim minut de partit, ja en temps de descompte. Falta lateral a favor del Móra la Nova, uns metres de l'àrea. Ferran puja a rematar, pilota a l'olla i després d'una sèrie de rebots, l'esfèrica queda morta dins l'àrea. La pilota acaba als peus de Ferran i aquest dispara. El xut, però, se'n va anar fregant el pal, eh? Arriba a marcar i...
El camp allí ja que se saltava el camp.
Era l'èpica.
S'afonava tot si marcava.
Sí, sí, sí.
I nosaltres també ens afonàvem. Perquè arriba a marcar Ferran i...
Tota la setmana, eh? Les entrenos. Bueno, doncs es va buscar l'èpica final, però ahir no hi havia manera de fer-la entrar. Almenys, això sí que se li ha de destacar en quant al Mora Nova, que ho van provar fins al final, ho van provar de totes maneres. No va ser per ganes, no va ser per entrega. El cas és que al final doncs, es va acabar perdent el partit per 1-2 davant de l'Ulldecona. La pròxima jornada, el Mora Nova es desplaça al camp de l'Ametlla de Mar. Alguna cosa a afegir, Genís?
No. Jo crec que ho has resumit molt bé, ho hem intentat de totes maneres, no va ser possible. Llàstima, perquè són partits que van molt bé guanyar-los, i més a casa, que sembla que tinguem com un malefici o que no aconseguim guanyar. Però bueno, seguir treballant i a veure la setmana que ve si contra l'Ametlla podem treure els tres puntets.
I després a casa, per Fires, contra el Pinell.
Sí,
a les Pinell, 4, al final?
Pinell, sí, a les 4. I
el Barça Maletes a les 6, per tant.
Dos seguits jugant Pinell i Olímpic, després.
Déu-n'hi-do.
Home, l'Ulldecona és un equip compacte, eh? Sí. Jo que conec la majoria dels jugadors, que és de la zona d'allà, per recuperar dos o tres que estaven a l'ampolla. I si no tens sort de cara a porta... Pues llavors ells se castiguen molt perquè és un equip que rep pocs gols, que estan molt ordenadets, que com dieu renuncien una miqueta a la pilota però estan molt juntets.
Al darrere no es complica la vida, eh?
I al darrere, pues, i més en camp de terra, si està ben a camp de terra, pues, pilota fuig i si està a l'àrea contrària no tinc el perill a la meva àrea, no?
Molt bé, doncs hem parlat del partit del Mora Nova, hem de seguir parlant ara d'un dels partits d'aquesta jornada, dels partits d'aquesta tarda. Estem parlant del Flix Corbera d'Ebre.
Joventut Esportiva Flix. Club de Futbol Corbera d'Ebre.
En línia, Albert Lizaso.
Bueno, en resum, la veritat és que el primer quart d'hora hem sortit una mica adormits, no? I el Corbera ha aprofitat en un minut, ens ha marcat el 0-2, un fallo, sobretot el segon gol, no? Un fallo defensiu que, bueno, mira, són coses que passen al futbol. Se'n fa el 0-2 i, esclar, aquí hem jugat a remolcó el partit, no? No obstant, el que sí que vull felicitar l'equip pel gran esforç i el sacrifici que han fet, no? Perquè han fet una segona part que penso que ens mereixem alguna més, no? Quan de menys hem jugat és l'empat, no? No obstant, també, aviam, és que parlar dels àrbits sempre és una mica injust, no? Però no s'ha tallat, no ens donava continuïtat, li ha pegat un munt de faltes a Oleguer, cada vegada que jugava pilotes que controlava d'esquena, eren faltes al revés, i vamos, tallava el joc cada moment i no es deixava entrar al joc. Estic enfadat sobretot pel resultat, no? I llavors, pues bueno, penso que l'àrbit no ha estat encertat, penso que, no sé, cada vegada que entré una targeta estava quasi mig minut apuntant la targeta, ha hagut un munt de canvis, han acabat de dir que descomptava els 4 minuts i jo penso que havia més de descompte, no? El que passa que, bueno, si ho haguéssim guanyat potser no ho pensaria així, però bueno, jo crec que hauria pogut descomptar més rato.
Bé, doncs, les paraules que escoltàvem eren les d'Albert Lizaso, tècnic del Flix, després de la derrota per 1-2 davant del Corbera d'Ebre. De seguida parlem amb el Jordi Roca, l'invitat d'aquesta setmana, entrenador del Corbera d'Ebre, l'altre protagonista també del partit, però abans hem de saludar el Pau Folquer. Pau, què tal? Molt bona nit.
Bona nit, Edu. Bona nit a tothom.
Bona nit.
Bona nit, Pau.
Molt bé, doncs, el Pau Folquer, com sempre, que ens explica el partit del Flix, així que som-hi. Pau, quan vulguis.
Els pèls. Un voler i no poder, intentant-ho tot després de llançar el partit per la borda en tan sols un minut a l'inici, en què s'han pagat molt cars un parell d'errors defensius. D'aquesta manera, la Joventut Esportiva Flix ha consumat la primera derrota de la Lliga La Ventonella davant un líder Corbera d'Ebre que ha aconseguit perllongar la seva ratxa triomfalista per escapar-se a 8 punts dels roig i blancs, gràcies al veterà Quique Cornejo, autor d'un doblet seguit a l'11 i el 12, primer, encaçar un rebot a la cuina, driblar i ajustar-la al pal, i a continuació, rebent a la frontal, defensa de Jordi, introduint-la amb una vaselina exquisida. Tot plegat en un duel d'alt voltatge, on els de la Ribera d'Ebre han merescut més, però han topat amb un rival sòlid i ordenat, amb un porter Àlex Salvador i un arbitratge que ha generat discrepàncies, com ara un penal per empentre sobre Oleguer a la sortida d'un córner. Malgrat el gol de la reacció, precisament d'Oleguer la represa, entrant en carrera a l'àrea i col·locant-la a la base de la fusta en una acció on ha estat providencial Porta recuperant-la, l'equip d'Albert Lizaso, crescut, entregat i amb possibilitats d'empatar el segon temps, no ha pogut igualar l'encontre. Una cita en què no s'adobia ha jugat amb el hàndicap d'anar a remolc la majoria de minuts, enfront un primer classificat que, tot el caliu del públic local, ha sumat el sisè triomf consecutiu de sis possibles al campionat i que porta camí de trencar rècords a tercera quan la temporada passada es trobava a quarta catalana. Així mateix, al condiment del xoc tampoc hi han faltat dianes anul·lades en dos costats i entrades al límit, sobretot per part de Raltina, en una confrontació on l'ofici de l'11 titular Sagrat Corberà s'ha acabat imposant, almenys el marcador, a la qualitat frixanca.
Bé, doncs, Pau Forquí, que ens ha apropat la crònica del Flix. Després del partit crec que hi ha hagut algun problema també. Són coses que no ens agraden comentar, però òbviament si passen s'han d'explicar. Ha passat alguna cosa amb algun aficionat del Corbera d'Ebre, Jordi?
Sí, hi ha hagut un petit incident en un aficionat del Corbera que a la millor ha passat entremig dels ultres estos que tenen la gent de Flix i ha acabat una mica malament. Hi ha hagut una miqueta d'agressió, després s'ha pogut aturar, però bueno, tampoc no donar-hi més importància perquè això és a nivell d'espectadors. Vull dir, jo la importància la dono dins del camp i ara suposo que ho parlaré perquè tinc coses a dir, evidentment.
Alguna cosa a dir, Pau?
No, en veurem la visió. Bé, ja n'hem fet aquesta tarda personalment a la roda de premsa la visió de Jordi Roca. En tot cas, un Corbera que està pletòric, un Corbera amb molt d'ofici, amb un 11 que sap què vol, sap què busca i sap el que aconseguix, i que aquest pas donarà molta guerra a aquesta lliga, segur.
I tant, la guerra que està donant, Déu-n'hi-do, aquest inici de lliga. Pau Folquer, moltíssimes gràcies, bona nit.
Bona nit,
adéu. Bé, doncs, Pau Folquer tenia tota la raó del món. Està donant guerra el Corbera d'Ebre en aquest inici de lliga. 6 de 6, líders en solitari. Ara sí podem parlar-ne plenament d'aquesta temporada del Corbera. Abans, òbviament, però hem d'acabar de parlar del partit. No sé si alguna cosa a afegir, Jordi.
Sí, afegir poques coses. Jo crec que el primer quart d'hora ha sigut nostre totalment, com explicava també l'Albert. I després l'arbitratge que ell comenta, que jo crec que ha sigut un arbitratge bastant normal, vull dir, un arbitratge que no hi ha hagut entrades molt dures. Sí que nosaltres som un equip agressiu, jo sempre ho he dit i sempre ho he buscat, a mi m'agrada l'agressivitat.
Agressiu en el bon sentit de la paraula.
En el bon sentit de la paraula, que sí que juga al límit, sí que va a totes, i evidentment comets faltes. I si està a mitja hora per apuntar la targeta, doncs està a mitja hora per apuntar la targeta. Després, el tema de les pèrdues, no, jo crec que no hi ha hagut molts de canvis, si cas per part del Flix, perquè jo he acudit en 13 jugadors.
Com has dit això?
Que no hi ha hagut molts de canvis. Per part del Corbera, si cas, ha sigut per part del Flix.
Ho he après. És que abans, durant la publicitat, farem un petit incís, durant la publicitat li estava dient a Jordi, és que des d'allí baix tenen la costum de dir Flix, i és Flix. I efectivament, el Jordi, després ho ha dit
bé.
Després ho ha dit bé, que sé que ara se li ha tornat a...
Ja t'he dit que jo he acudit en 13 jugadors, per tant, tampoc no hi ha hagut molts de canvis. Sí que nosaltres hem intentat la segona part, ells han sigut una miqueta millors, i hem intentat interrompre el partit, estava 0-2, evidentment, intentes que no hi hagués continuïtat, però jo crec que l'actuació arbitral, des del meu punt de vista, ha sigut correcta, i tant de bo fora de casa tinguéssim aquesta actuació arbitral més partits.
Bé, doncs, en línia particular del Jordi Roca, d'aquesta nit. Bé, com dèiem, 1-2, victòria davant del Flix, i jo crec que el Corbera d'Ebre, òbviament, potser la visita a la Ventolina de Flix era el partit, o almenys un dels partits més complicats d'aquest inici de Lliga, d'aquests primers 6 partits, perquè era contra un equip que òbviament estava lluitant per l'objectiu de pujar de categoria, que és el Flix, que és el rival a batre, penso jo, d'aquesta categoria, que és el clar candidat, no?
Se dona que com comentes, clar, ells són candidats. Llavors, a nosaltres ho comentàvem abans de començar el partit, penso que era el partit millor que mos podia venir. Veníem de 5 victòries seguides i era saber realment a quin nivell estàs, si de competir. I han sortit molt enxufats, molt més enxufats que el Flix, i llavors, a partir d'aquí, el 0-2, som un equip, ja com te comentava, compacte, agressiu, i és difícil fer-nos gol. Ells ho han aconseguit una segona part bastant bona, crec, que era també d'esperar que ells apretessin. Nosaltres hem estat molt, molt ben situats, ho hem parlat a la mitja part, que havíem de saber jugar en aquest marcador, havíem de saber si es posaven 1-2, havíem de saber jugar, i això te fa d'equip gran, i crec que avui el Corbera d'Ebre ha demostrat que no només és flor de maig, que es diu, no només és sort, sinó que és un equip que penso que està treballat, un equip que la gran unió que vam aconseguir l'any passat, la simbiosi que sempre parlava jo, no?, de la gent de fora i la gent de casa, encara enguany és molt més forta, i si els resultats acompanyen, això encara és molt més fort. Lo vincle se fa fort. Si els resultats no acompanyessin, lo vincle a vegades se trenca. Això ho sabeu, quan hi ha mig i mig equip, un de fora i part de casa, no? I a partir d'aquí és construir a partir d'aquí, com comenten, ja ho veu als comentaris de la pregunta, estem units, creiem en el que volem fer, tenim un futbol que és adaptat als jugadors que tenim, i penso que a partir d'aquí som humils i treball de 90 minuts i corre. Vull dir, el futbol, per molta categoria que tingues, si no corres, ho comentàvem abans, trobes un xavalet que corre més que tu i t'està amargant la tarda, i sí, tu tens molt bon regat, poses molt bé la pilota, però és que no la pots posar mai en condicions perquè hi ha una cama allà davant que t'està molestant tota la tarda. I això és el que hem intentat i ho hem aconseguit. I a part, Quique i Fidel, que sempre els comento, doncs són letals a quarta catalana, són letals a tercera catalana. Si l'any passat van fer 80 gols, doncs l'enguany ne faran 40 entre els dos, o 50, i un equip que té gol, doncs té molt guanyat. Si detrás estàs ben armat en les incorporacions, amb l'Òscar Gómez, amb Òscar Colalo capità, que és un tros de jugador, i al mig del camp estem armats i estos dos tenen gol, pues, de mitja ocasió, recordo que ho comentava l'entrenador de l'Olímpic, de mitja ocasió te fan dos gols, i és així, i és així. I en això tenim molta sort, i a part lo compacte que està el vestuari i el que creu en les seues possibilitats, i a partir d'aquí pues, continuarem somiant, i a poquet anem agafant distància a tres equips. Això vol dir que podrem tindre alguna tropeçada i encara pues, continuar per dalt, però l'objectiu continua sent tocar peus a terra, la permanència, i mira, si són 40 i pico, jo només me'n falten 20 i pico.
Per a la permanència.
Per a la permanència. Mm-hmm.
Molt bé, Jordi, si t'aves a Fidel i a Quique, que sempre els cites, això és veritat, són dos jugadors que realment, des del meu punt de vista, parlo, s'han de conèixer, perquè potser una persona que no el coneix pot dir, ostres, són dos jugadors que potser et cauen un pèl, no? Però realment s'han de conèixer perquè són dos grans persones, almenys jo he tingut la possibilitat de conèixer-los. El que passa que també cal dir que un entrenador com tu, com ho controles, això? Que a vegades són de metxa curta, aquests dos jugadors. Sí que és veritat que són bons xavals, però a vegades se'n van de la bola una mica, no?
Pues comentàvem pues, sermonet cada setmana. Cada setmana cau el sermonet. No, però com tu dius, pensa que del grup este, l'Òscar Gómez, el cacau que és el Jordi Porres, i ells dos portem quasi 5 temporades junts. I sembla que no, però i el Genís ho sap, un vestuari, a part de ser vestuari, al final ja som amics. És a dir, si ells tenen un problema jo els hi puc solucionar el dilluns, me truquen Jordi, vegues si pots. I això fa una complicitat, penso, que se trasllada dins el camp. I és el que hem intentat. La gent que ha vingut nova ara, intentar fer una complicitat que no només som futbolista-entrenador, hi ha alguna cosa més. I llavors és més fàcil de controlar, perquè tu saps coses d'ells que ells saben de tu, i m'entens? És una simbiosi que quan te necessiten tu estàs al costat, i a partir d'aquí hem construït tot això. I sí, vist des de fora, ho recordo jo quan estava a Santa Bàrbara entrenant i dic, és que fitxaré el Fidel. Tots, ui, les mans al cap, el Fidel. I ara fitxaré el Cornejo. Això es trencarà per tot arreu. I no va ser així. I a partir d'allí, ja t'he dit que és una cosa compacta que penso que quan ells se retiraran m'hauré de retirar jo d'entrenador ja també. I així deixar-ho tot igual. Però ja t'he dit, hi ha 4 o 5 jugadors que portem moltes temporades, i a part la gent de Corbera, espectacular, des del Capi, des de l'Ivan, que enguany, desgraciadament, per treball no pot jugar. Han vist que estem al seu equip, és a dir, no venim allí com possiblement va passar en algun any a Corbera, que venien fulanito, menganito, arribava i marxava. Estem allí, estem per ajudar-los, i esta simbiosi és el que ens ha portat a ser competitius, molt competitius, perquè Fidel i Cornejo sobretot són molt competitius, no volen perdre però a res.
I la veterania que tenen, no, òbviament a la quarta catalana va passar el que va passar, és a dir, que la temporada
no... Vam tindre la sort de disfrutar-los, penso, en esta categoria.
Sí, jo crec que, bé, a la quarta catalana no és la categoria per a Fidel, ni tampoc per a Cornejo, no. ni tampoc per a molts jugadors del Corbera d'Ebre, però sí que és veritat que a la tercera catalana són jugadors, tant el Fidel com Cornejo, que estan, són gats vells de la categoria, se la coneixen de principi a fi. I això ha fet que ho han demostrat, perquè Cornejo va ser capaç de jugar de porter en el derbi contra el Batea, va guanyar, és a dir, que Cornejo pot jugar hasta de porter, si vols. I inclús és capaç de marcar un gol amb la mà davant de l'Olímpic en el primer partit de Lliga, i que ho vegi tothom, menys l'àrbitre, no?
També és bueno, és el que tu comentes, la veterania.
La
jo
picardia,
recordo,
no?
Recordo el partit de Batea, que se va donar la circumstància que el porter havia pres un petit accident, i qui es posa els guants allí? S'ha de posar més un que en sàpiga o algú que tingui confiança que no pas tu. I Quique va sortir i va dir, me'ls poso jo, i s'ha acabat. I va pegar el gran partit, i davant de Cristian, que és un jugadoraço que juga a Batea, li va treure un parell de pilotes que dius, per l'amor de Déu, ja no fitxo porter, ja el tinc. Però és el que tu comentes, estan implicats i això és molt important per al club, penso jo.
Bé, doncs, la temporada del Corbera d'Ebre, que sens dubte encara queda, òbviament, molta temporada per endavant, però sí que és veritat que sorprèn i que, òbviament, havíem de parlar amb l'entrenador, amb el Jordi Roca, perquè ens expliqués la clau d'aquest Corbera d'Ebre en aquest inici de campionat.
Sorprèn, ja te comento, la clau és el grup, la gent nova que ha arribat en molta il·lusió i continuar treballant, i com tu dius, sí que sorprèn, però bueno, nosaltres el que hem de fer és intentar agafar el màxim de punts possibles i després, quan tinguéssim l'objectiu que pensem que és la permanència, doncs disfrutar la categoria, i si pots estar dalt, doncs sempre és millor jugar quan estàs per dalt que no pas quan estàs en perill i aquestes coses.
Bé, doncs, òbviament també hem de parlar dels comentaris que ens arriben des del Facebook en quant a la pregunta que estem formulant avui del Corbera d'Ebre.
Bueno, que recordem la pregunta, que era si creieu que si el Corbera d'Ebre aguantarà aquest principi de lliga molt de temps. Doncs, a banda dels que hem dit abans, ara tenim un nou comentari de Fidel que diu: Mister, que no molt apeguem, visca el Corbera, tots els èxits són perquè mos pegues massa canya als entrenos, val? Ah, sí, esta l'hem dit, cara jaula.
Esta és nova del Lucas, també, eh?
Sí.
Josep González, amb el central Ahmed que tenen, duraran el que vulguin. I per últim, David Gómez, segur que estaran allà dalt i a bona base de la temporada passada, i uns killers com Fidel i Cornejo que són letals. Fins aquí.
Molt bé, doncs aquests són els comentaris que ens arriben en referència a la pregunta que estem formulant avui a dins l'estadi.
Com comentava el company, avui la línia defensiva ha estat espectacular, eh? Espectacular, que dieu
espectacular.
Aquí,
que deia Jordi,
record,
eh?
En record. I l'Ahmed també és un jugador que ja va jugar a Benifallet i a Tivenys, i també és un fitxatge que mos ha anat molt bé.
Un altre comentari de David Gómez, que diu Fidel és dels que més es prometen el poble. Diu, de festa major l'any passat tots els dies i el volien fer fins i tot pregoner del poble, no?
Sí, sí, se va passar les festes del poble allà. Estava a agafar un constipat d'això del Correaigua, és?
Correbar, potser no.
O algo així, no, algo així del Correaigua. Per tant, vull dir, s'ha fet... Té buscar una nova residència, si pot, una segona residència allà a Corbera.
Molt bé. Bé, doncs...
I tenim un altre comentari, sí, perquè, bueno... Hem fet un petit anunci mentre fem la publicitat.
Ha fet un anunci de què?
No, tot seguit Jordi Roca ens parlarà del duel entre la Joventut Esportiva Feliç i el Corbera.
La falca.
I llavors, per al·lusions, Ferran Llop ha ficat: claro que vols més actuacions arbitrals com la d'avui, era més dolent que la carn de gos. I per cert, menys el primer quart d'hora, el nostre Feliç completament superior. Ho deia per al·lusions.
No, estic d'acord en ell. Nosaltres tenim un equipet que per a la permanència i llavors anem partit a partit.
Bé, doncs, paraules del tècnic, també la gent que ens comenta al Facebook de Dins Estadi. Seguim avançant amb més partits.
Club de Futbol Pinell.
Doncs amb ella, 1, Pinell 0. El Pinell repeteix la mateixa dinàmica que l'ha caracteritzat durant aquest inici de temporada. Moltes ocasions i molt poc encert, mentre que la resta d'equips, avui l'Ametlla, s'ha limitat a aprofitar les poques vegades que ha arribat. La primera part està totalment dominada per l'equip de la Terra Alta, que s'ha trobat molt còmode amb la pilota als peus i ha gaudit de moltíssimes ocasions per avançar-se al marcador. En podem destacar els dos xuts al pal de l'Amadeu o el gol anul·lat incomprensiblement per fora de joc. A la segona part, els locals es posarien les piles i començarien a incomodar el joc del Pinell, que tot i això seguia sent l'equip que tenia la pilota, tot i no arribar amb tanta freqüència a la porteria contrària. A poc a poc, l'Ametlla aniria apretant i el Pinell s'aniria desinflant a poc a poc. Malgrat tot, les ocasions dels visitants no aconseguien variar el marcador i seria l'Ametlla l'equip que, amb un xut de falta molt innocent i aparentment sense perill des de gairebé mig del camp, anotava el primer gol i últim del partit. L'Ametlla, aprofitant la bona segona part, aconseguia els 3 punts, mentre el Pinell, que busca reforçar l'atenció a la porteria urgentment, torna a caure derrotat i es situa 14 amb 7 punts. La setmana que ve té una bona ocasió per sumar a casa contra l'Alcanave.
Club de Futbol Batea. Club Esportiu Horta de Sant Joan.
En línia, Jordi Vidiller.
Pues la valoració és molt clara. Mereixo la victòria del Batea, per ocasions, per actitud, per joc. Jo crec que avui el Batea, si ho mereixia, el resultat ha sigut mereixedor totalment. Per què? Pues perquè nosaltres en cap moment hem entrat al partit. O més ben dit, hem entrat, però a partir del minut 80 de partit que fem el 3-1, i això ens incentiva una miqueta a veure si podem buscar el 3-2 i anar pel partit, no? Però sabem que, bueno, era una situació ja difícil, perquè en molt poc temps i el resultat ampli per part del Batea. Jo crec que el Batea avui ha sigut mereixedor totalment. Nosaltres no hem estat a l'alçada del partit. Veníem de guanyar 3 victòries. Jo crec que avui el meu equip no ha sortit en la mentalització que ha sortit la Batea, i això en este camp petit contra un rival comarcal ho han pagat car. Crec que merescut d'anar.
En línia, Joan Vallès.
Bueno, el partit penso que ha estat molt interessant. Ha tingut tot el que havia de tindre un derbi d'aquestos, gols, emoció a última hora i intensitat des del públic fins a tots els jugadors, no? Tothom. I sempre, pues, al final, pues, en respecte i que es positua això, pues, que bueno, sempre n'hi ha alguna cosa de nervis, però que això. Respecte al lloc, la primera part, nosaltres trobo que hem estat molt ben... hem estat encertats i hem llegit molt bé el partit, sortint bé les pilotes llargues, sortint a l'esquena del suporter, i ells pues, han bloquejat una miqueteta, s'han bloquejat en, pues, en pilota des dels centrals, jugaven, començaven jugant des de trà i de seguida pues, llargaven pilotes llargues que les han, pues, venien de cara i les han sigut interceptar. El 3-0, penso que és 3-0 la primera part, pues el 2-0, la segona part quan fem el 3-0 pareix que el partit ja està de solució, però és normal de que l'Horta pues, ho intentés de totes totes, no? I, claro, este camp, uns camps així que de les dimensions no són molt àmplies, pues, propicia una mica això, no? Propicia de que segones jugades, algun rebot, com és el gol d'ells en una bona volea, és un gol fantàstic, però trobo que es propicia molt més en este tipus de camps. I en el 3-2, pues, bueno, pues, faltant encara sí que 6 o 7 minuts, pues, se torna a obrir el partit i t'entra una miqueta de nervis, però em penso pues, que al final, a veure, els 3 punts, l'empat hauria sigut una mica injust per a nosaltres, per la feina feta, perquè vull recordar que a més hem tingut alguna bona ocasió d'ampliar, vull dir que haguéssim tingut de golejar, però hem tingut alguna ocasió més clara i bueno, pues a continuar treballant en aquest aspecte de que bueno, 3 punts més, ens col·loquem en 15, el que volem és sumar per a intentar no patir a la categoria i bueno, pues estos partits que sabem que són de rivalitat si els traiem endavant, pues millor, el Corbera ens va guanyar aquí, avui nosaltres pues, hem portat aquests 3 punts.
Bé, doncs, paraules dels tècnics. Jordi Vidillet, per part de l'Horta de Sant Joan, Joan Vallès, per al Batea, i ho deia molt bé Vidillet, el tècnic de l'Horta de Sant Joan. La veritat és que el Batea ha estat molt ben posicionat sobre el terreny de joc, ha sortit amb més intensitat, s'ho ha cregut més que es tractava d'un derbi d'aquestes característiques, un derbi que, bé, no es vivia des de feia 2 anys, ho comentava aquesta tarda a la retransmissió del Canal 21, l'últim antecedent d'aquest derbi és el de la temporada 2010-2011, on el Batea precisament va guanyar pel mateix resultat, 3-2. Aquell any el Batea va acabar baixant de categoria perquè va significar la reestructuració del futbol de casa nostra. Va baixar 112, qui ho diria? Va baixar 112 amb 44 punts, va baixar de categoria, i l'Horta es va salvar 111 amb 45. És a dir, que van ser els que van mantenir aquella línia, no? De l'infer a l'Arcel.
Aquell any, tant de segona regional com de primera regional, va haver una reestructuració molt important i, com comentes, va ser una massacre així, per tant, malament.
Bé, doncs, pel que fa al partit, el Batea, la veritat és que se li ha complicat la vida al final, quan tenia el partit controlat, clarament, i és que al minut 13 de partit, Cristian Vallès feia el primer gol del partit, una gran passada en profunditat, i Cristian, que no perdonava per a ficar l'1-0. El segon gol arribaria just abans del descans. Enric Sunyer, al 39, aprofitava una gran assistència des de la banda dreta per a, de primeres, ja bote pronto, superar el porter de l'Horta de Sant Joan, Claudio. I, a més, ja al descans, amb aquest 2-0, doncs el Batea còmode sobre el terreny de joc, amb un 2-0 a favor, amb els gols de Cristian i Enric, semblava que tenia el partit força controlat. I així ha continuat a la segona part, on inclús ha augmentat el marcador amb el 3-0, obra d'Agustí Fornós, al minut 56, després d'una gran acció individual de Cristian Vallès, amb una autopassada cap a per la banda dreta, assistència des de la línia de fons, i al segon pal allí rebia Agustí Fornós, que amb tota la tranquil·litat del món i amb facilitat batia a Claudio per a fer el 3-0 a favor del Batea. Un 3-0 que pràcticament finiquitava el partit. Un Horta de Sant Joan que Jordi Vidita ha fet canvis de cara a la segona part, ha entrat jugadors importants com Isaac, com també David Cid, ha entrat a la segona meitat, jugadors amb certa veterania, gol, com té Isaac, que no s'ho pensa dues vegades per a marcar. I bé, la veritat és que amb el 3-0 ha sigut el Batea qui inclús ha tingut més oportunitats per avançar-se en el marcador, ha tingut un parell d'oportunitats més clares per a fer el possible 4-0 o el 5-0. Recordo una acció de Cristian Vallès també, i una altra d'Agustí Fornós, que se n'ha anat del porter pràcticament sense angle, ho ha provat i la pilota anava a dins, i era llavors David Cid qui sota pals treia aquesta pilota quan semblava un gol cantat. I en canvi seria la recta final del partit quan l'Horta de Sant Joan doncs, aconseguiria retallar distàncies. Era el 3-1, obra d'Isaac Margalef al minut 83, una pilota que es quedava morta a la mitja lluna i tal com li venia, no s'ho he pensat dues vegades, patapum, per damunt del porter, golaç d'Isaac Margalef, el davanter de Benifallet que se desgastava d'aquestes maneres amb un autèntic golaç. I després era el minut 88, quan el defensa de l'Horta de Sant Joan, Salva, puja a rematar una pilota a jugada assajada, i bé, lliure de marca al segon pal, supera també per dalt, amb un toc suau, a Obanell, el porter del Batea. Ha estat un gran gol també de Salva. Al minut 88, el que passa que reaccionava massa tard, òbviament, l'Horta de Sant Joan, ho comentava Jordi Vidillet a les declaracions a la línia que escoltàvem fa un moment, que han reaccionat en els últims 10-15 minuts de partit. L'àrbitre afegiria entre 6 i 7 minuts més de partit, ho ha aprovat l'Horta de Sant Joan a la desesperada i al final doncs, ha pogut ser 3-2, victòria per al Batea en el derbi de la Terra Alta d'aquesta setmana.
Futbol Club Vilalba.
Doncs Vilalba 3, Remolins Vitembé 3. Empat a 3 del Vilalba en un partit d'aquesta tarda contra el Remolins Vitembé. Els homes entrenats per Polei tenien una claríssima oportunitat de tornar a aconseguir els 3 punts quan al minut 75 guanyaven per una diferència de 3 gols. Els locals havien començat fent un partit molt complet mostrant la seva superioritat davant dels visitants amb un domini clar de la pilota que aquest cop sí es veia transformat en gols. Marc Meseguer i Xavi Gilabert aquesta setmana serien els encarregats d'anotar i deixar l'enfrontament pràcticament sentenciat. Ningú apostava per la remuntada del filial del Vitem, però, sorprenentment, treien forces d'on no podien i aconseguien una remuntada en 15 minuts pràcticament heroica al transformar 3 contres en 3 gols. Empat amb gust amarg per Vilalba, que tenia la victòria molt a prop, i aquest punt no els treu del pou, ja que segueixen en zona de descens amb 5 puntets. La setmana que ve els de la Terra Alta s'enfronten al Sant Jaume d'Enveja.
És una llàstima, perquè aquí era el partit clau per al Vilalba.
Sí, la setmana passada.
Havia aconseguit els 3 punts davant d'un Remo que encara no havia puntuat, eh?
I més de la manera que diu que anava el partit, que anava 3-0
i això. I Polei s'ha mostrat molt optimista, no? Perquè diu, bueno, avui sí que he vist, no? El Vilalba bé, jugant bé, com tocava i tal, i diu que és una llàstima, no? Que se t'escapin estos sí. Dos punts, no? Que els hagués tret una miqueta, però bueno. Ànimos, el Vilalba.
Molt bé, tenim més partits? Ja està. Hem acabat ja el repàs a la tercera catalana. Hem de fer, això sí, el repàs a la resta de la jornada.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb la Sénia 1, Sant Jaume d'Enveja 2.
Victòria del Sant Jaume en el desplaçament al terreny de joc de la Sénia. Tot i que els senyencs avançaven al minut 6 amb un gol de Raúl González, ja al segon temps els santjaumeros han remuntat gràcies a un doblet de Robert López als minuts 62 i 87 del partit per establir l'1-2 final.
Aldeana 2, del Tebre 1.
Triomf local per 2-1 en el partit que enfrontava l'Aldeana i el del Tebre. Amado i Rallo han estat els encarregats de lliurar el triomf als aldeans després d'un gol insuficient de Noguera per part del Deltebre.
I per acabar, Santa Bàrbara 1, Alcanar B 0.
Victòria per la mínima del Santa Bàrbara a casa en la visita del filial de l'Alcanar. Un gol de Carlos Gilabert al minut 39 establia el marcador final a favor dels planers.
Bé, doncs fins aquí la resta de la jornada al grup primer de la tercera catalana. Nosaltres hem de continuar avançant. Una primera catalana que, bé, no sé, si tinguessis de fer alguna aposta ara mateix, Jordi, per què apostaries per a ser el campió de grup?
Home, està complicat, perquè com veieu està molt igualada i el que guanyes a casa ho perds fora i el que perds a casa ho guanyes fora. Sembla que l'Ulldecona s'està posicionant possiblement, com comentava en Bros, per competitiu, no? I després està tot molt igualat. El Camarres té molt bon equip, Batea i Natros han fet molt els deures, el Flix pues, sembla que és l'equip a batre, però també li costarà, crec que també ho haurà de suar. I després ja veurem, hi ha un grupet amb el Mora la Nova, Santa Bàrbara, doncs són equips històrics de la categoria que ens ho posaran difícil. Nosaltres ja intentar el que parlem, intentar anar sumant i anar partit a partit, però ja t'he dit, veig l'Ulldecona com a competitiu i possiblement el Flix com a equip i com a nom i com a jugadors. No?
I la part baixa?
Hombre, sembla que els filials, el que us deia jo abans, en la capacitat de reacció que tenen, perquè està limitada, pensa que em sembla que hi ha algun equipet que es paguen hasta les fitxes els jugadors. Abans seria molt difícil fitxar. Veig els filials que ho tindran complicat. I després, aquesta tercera plaça està complicada, perquè el Villalba crec que reaccionarà. El Sant Jaume, jo ho comentàvem l'any passat, que conec la majoria dels jugadors, quan se posen les piles són un grandíssim equip. Quan se desconnecten, doncs ne reben 6 o 7.
Sí.
Vale? I mirant la classificació, hi ha gent que te sorprèn. La Sénia és un mal, mal equip per estar...
Totalment sorprenent.
Mal equip per estar baix. És a dir, quan jo recordo entrenava al Regués i miraves... És que el meu rival és fulanito. Bueno, este és com jo, no? Però la Sénia és un mal rival per als de baix, perquè la Sénia sortirà de baix. El Pinell sortirà de baix. L'Olímpic és un mal rival. És que, clar... A priori, tots els que seguixen són complicats. Per tant, el Villalba ho tindrà difícil, s'haurà d'espavilar, però és molt aviat, perquè la sorpresa, sobretot, són dos equips que hem acabat de pujar, que sembla que has d'estar per allà baix, que estem per dalt, l'Horta de Sant Joan, que molta gent no li donava crèdit, crec que és un equip compacte, i ho va comentar Genís, que el va sorprendre a mi el dia que vaig anar a veure l'Olímpic, me va agradar, és un equip competitiu, per tant, també donarà guerra, i aquesta tercera plaça crec que estirà molt, molt, molt disputada i no ens podrem relaxar cap equip.
Bé, doncs, una classificació, una lliga, almenys, de la tercera catalana grup primer, que això sí que sembla ser que de moment no hi ha ningú que s'escapi, tret del Corbera d'Ebre, òbviament, amb el permís del Corbera d'Ebre, no hi ha un equip, també és veritat que és massa aviat per a comentar-ho, portem només 6 jornades de lliga, però no és aquella categoria que no, sempre se n'escapava un o dos.
No,
eh?
No és els últims anys del Jesús i Maria, Olímpic... No, no crec, no crec. Estirà disputada fins al final. És que això també donarà emoció, no, a la categoria. Això, sí. Crec que estirà disputada fins al final i que el que serà més regular i podrà tindre una miqueta de victòries seguides donarà la campanada.
Bé, doncs, deixem ja el grup primer de tercera catalana, anem cap al grup segon.
Resultats i classificació.
Tercera catalana, grup segon, jornada número 6, amb l'Alhambra de Reus 3, les Borges del Camp 1.
Espanya Canonja 2, Alcover 0.
Unió Astorga 1, Bonavista 3.
La Pastoreta 1, Escola Sant Pere i Sant Pau 1.
Hospitalet de l'Infant 1, Maspellicer 0.
Falset 1, Vilaseca B 4.
Salou 1, Salauris 0.
I Bonavista 2, Camp Clar 2.
Molt bé, ha ajornat el partit entre el Montbrió i el Cambrils United. Mentre estem rebassant la classificació, crec que tenim alguna dificultat per a poder parlar amb el Jordi Perelló, per tant, companys, si ens podeu buscar l'acte del partit del Falset, així per si acas...
Companys!
On estem aquí?
Per si acas no ens contesta, torna a provar mentre estem, perquè sento un telèfon.
Camarades, sus ordenes, sus deseos.
Camarada. Bé, la classificació està liderada pel Bonavista, té 16 punts, seguit del Vilaseca, que en té 15, 13 per a Hospitalet de l'Infant i Camp Clar. Amb 10 punts es troba el Mas Pellicer, el Racing Bonavista i l'Alcover. 9 punts per al Falset Esportiu i el Cambrils United, un Falset Esportiu que el trobem, com dèiem, en aquesta 8a posició. Truquen. 7 punts per a la Pastoreta i l'Espanya Canonja. Amb 5 per al Salauris, també per al Sant Pere i Sant Pau i l'Alhambra de Reus. 4 per al Montbrió, 3 per l'Unió Astorga i 1 per a les Borges... Per a les Borges del Camp, que és el que tanca la classificació del grup segon de la tercera catalana. Mentrestant, Javi ho torna a provar, altre cop a...
Javi, però tu no sentit que trucaven o no?
A Jordi Perelló, devia comunicar, que sí. Devia ser Jordi que estava...
Ara mateix sí.
Torna a provar, ara jo crec que ara sí que l'agafarà.
Sí, senyor.
Mentrestant, el grup segon de la tercera catalana, com ho veus, Jordi?
Sí, a veure, lo seguixo una mica, si vols que et digui la veritat. Me va sorprendre... que conec algun jugador de l'Hospitalet que anava primer, anava molt bé, i ara estava mirant lo del Falset, que no sabia el resultat, i és una llàstima, perquè tenim algun representant que ara hi juga, que el coneixem de per aquí, no? Està el Toni, que estava, el Toni Enciso, que estava al Pinell, i llavors és una llàstima, perquè si estàvem vuitès, i aquesta victòria a casa pues els hagués donat molta confiança, els hagués posat a la part capdavantera.
És curiós, el Falset ha fet exactament els mateixos resultats, que, bueno, resultats... del plan guanyar i perdre, les mateixes jornades que el Morada Nova, estan els mateixos punts.
I sembla que a casa els hi costa una mica,
sí, sí,
no?
Sí, és que és exactament igual. Estan.
És una fotocòpia vostra.
Bé, doncs, crec que ara sí que el tenim al Jordi Perelló. A veure si contesta més. Està en el Facebook, com el tenim?
Del Facebook, de moment, no hi ha gaires canvis.
Jo aprofitaré, perquè he fotut la pota i l'Aleix me matarà. He dit que l'Aleix era de Falset. Perdona, Aleix. Tots sé que ets els guiamets, vull dir... Sé que ets els guiamets,
és que, ojo,
sí, t'he vist allí créixer i tal.
T'he vist créixer.
I he dit que eres de Falset, ho sento, me liau.
No te perdo de Déu.
Aquí queda. Bé, ara sí que tenim el Jordi Perelló. Jordi, què tal? Sí, bona nit.
Hola, bona nit, com anem?
Molt bones. Doncs bé, Falset 1, Vilaseca B 4. Explica'ns aquesta derrota del Falset aquesta setmana.
Doncs en una realitat podem dir que és una derrota justa. Ah, per què? Perquè el Vilaseca va demostrar en tot moment ahir, amb els 90 minuts que va jugar l'encontre, perquè és el segon classificat del grup segon de la tercera catalana. una primera part de domini alter, podríem dir, potser podríem dir bastant equilibrada, ja, però l'equip del Tarragonès, el Vilaseca, marcava els 22, marcava Jonathan, un davanter força perillós per l'equip del Vilaseca i del Vilaseca B. 0-1 al marcador, s'hagués pogut anar a menor la veritat a l'empat, però l'equip del Tarragonès, que es va avançar amb una primera part recondent, força equilibrada. La segona part, doncs, el Vilaseca va demostrar perquè era el segon classificat, una defensa força ferma i uns contraatacs letals. Als 15 marcava Jonathan novament al 0-2. David Terreu, el falsetat David Terreu, 3 minuts després, al 18 d'un tir ras i col·locat, feia l'1-2 i posava l'esperança a l'equip de la capital del Priorat. El falset atacava i atacava, però el Vilaseca, tal com diem, feia uns contraatacs letals i gairebé força perillosos. Fruit d'això, Ortiz sentenciava el partit. Als 28 feia l'1-3 i als 35 l'1-4 i posava el punt final en aquest partit. Derrota justa del Forat Esportiu, que va jugar bé, però, tal com us deia, el Vilaseca va demostrar ser superior i perquè és el segon classificat. Un Falset que després d'aquesta derrota però continua a la zona còmoda i tranquil·la de la classificació. És 8è classificat a 9 punts. Un Falset que el proper cap de setmana, concretament el proper dissabte, visita el terreny del Marc Pellicer, un equip, un terreny força complicat, a partir d'un 15:45 de la tarda. Verem què fa el Falset Esportiu al Baix Camp el proper dissabte a 17:15 i verem si es pot esborrar aquesta derrota d'ahir la tarda aquí al Falset del Nou Domènec Aragonès.
Molt bé, doncs Jordi Perell, estarem atents, ens ho comptes la propera setmana. Que vagi bé.
Bona nit.
Adéu.
Doncs el Jordi Perello, que ens aportava la crònica del Falset Esportiu després d'aquesta derrota per 1-4 davant del Vilaseca AB. Bé, doncs hem acabat ja la tercera catalana. Ens comentaves, jo dic, que al Facebook res de moment.
De moment res.
Molt bé, doncs.
Estan calmats.
Estan calmats. Ja hem parlat de Corbera, no passa res, no passa res. Bé, doncs ara mateix, les 11:40, anem a la publicitat. Tornem de seguida, no marxin, perquè arriba la recta final del programa amb la quarta catalana i també de seguida parlem amb el Carlos de Matei, que ha estat campió de l'Arnold Classic disputat a Madrid aquest cap de setmana de la categoria Powerlifting. Saps de què és això? Força.
Ah, molt bé, no.
Tres banca, pes mort.
Molt bé.
Després t'ensenyaré un vídeo que fliparàs una mica.
Déu-n'hi-do.
Del Carlos de Madrid, campió, bicampió. La temporada passada ja va guanyar, per tant, de seguida parlem amb ell. Anem a la publicitat, tornem de seguida aquí a Dins l'Estadi.
Dins l'Estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru. Viu el futbol com només es viu a Canal Plus. I només ara, la Lliga BBVA, la Copa del Rei, tota la Champions i les millors lligues internacionals per només 15 euros al mes més IVA tota la temporada. I a l'octubre no et perdis el clàssic Barça-Real Madrid. Canal Plus.
I això no és tot, perquè a Obanell Reparacions, la màquina, som el servei tècnic oficial de les marques Teca, Cata, Smec i Orbegozo, entre moltes altres. I si vols canviar el teu electrodomèstic, no t'ho pensis més i visita'ns a la nostra botiga. Per més informació, visita'ns al carrer Reis Catòlics número 3 o truca al telèfon 977-420-657. 977-420-657. No esperis més. A Obanell Reparacions de la Màquina tens electrodomèstic que estaves buscant.
Òscar Pintura Decorativa. Pintura industrial. Estucats. Apliquem tota classe de pintures. Rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys. Més de 25 anys d'experiència. I sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa. A Benissanet i Miravet. Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Móra d'Ebre. Telèfon 977-84-45-92. 84-45-92.
l'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot, maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A la Farinera, els apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a la Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques. Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646 985 223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, l'agenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
El cap de setmana que vulguis tens una atractiva proposta per compartir en família. Visita el Poble Vell de Corbera d'Ebre, amb la interpretació de la Batalla de l'Ebre des de la Cota 402 i després un bon àpat a restaurant Cal Pelegrí, amb els plats típics de la comarca, carns, peixos, també per emportar. Restaurant Cal Pelegrí, a l'Avinguda de la Llibertat de Corbera d'Ebre. Reserves al 977 0550 22. Visita cal-pelegrí.com. Cal Pelegrí, encantats de tenir-lo a taula.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606 71 94 33. 606 71 94 33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, en bones mans.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi, amb Eduard Pino, Xavi Salvador, Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Vinga, doncs som-hi, recta final ja del programa d'aquest diumenge. Estan escoltant Dins l'estadi. Ara mateix tenim de fer el repàs a la quarta catalana, grup 20, jornada número 6.
Quarta catalana.
Quarta catalana.
Resultats i classificació.
Amb el Roquetenc, B, 0, Arnes, 1.
Campredó, 8, Benissanet, 1.
La Cava, B, 8, Xerta, 3.
Sant Jaume d'Enveja, B, 1, Montells, 1.
Bot, 6, Escó, B, 4.
La Galera, 1, Jesús i Maria, B, 0.
Tivenys, 3, Jesús Catalònia, B, 3.
Ebrescola, 4, Ginestà, 0.
Descansava aquesta jornada al Godall. Déu-n'hi-do, quin munt de golejades que hem tingut aquesta setmana. Quin munt de gols a la quarta catalana. Bé, doncs, ara mateix tenim tres líders. Continuen havent aquests tres líders a la quarta catalana, amb el Campredó, el Jesús Catalònia B i el Tivenys, tots tres amb 13 punts. 12 punts per al Godall, que ha descansat aquesta setmana. L'Arnes en té 12, el Ginestà és 7è amb 9 punts, els mateixos que el Benissanet. L'Escobe ocupa la 11a posició amb 6 punts i el Bot ocupa la 14a posició amb 3. Ha estat la primera victòria, primers punts del Bot d'aquesta temporada.
Sàca-la!
Vale. Després de guanyar aquesta tarda contra l'Escove, que per cert, ara que me recordeu això, companys, destacar que demà, a quina hora és el partit del que no havíem dit?
Si tot va bé, sí. Que últimament no hi anava gaire, començàvem a estar.
Ah, sí? Què passa, sí, aquí?
Bueno, és a partir de les 10 i quart.
Molt bé, a partir de les 10 i quart, Batea, Horta...
Canal 21.
Amb la gran veu d'un servidor d'aquesta tarda que m'he quedat sense veu durant la transmissió. Sí. Sabies això?
No, clar, evidentment no.
Com pots comprovar...
Sí, ja.
L'ha recuperat.
Surto d'una lesió, no surto d'un constipat.
Demà a les 10 i quart mirarem a veure com te sembla la veu.
A quin minut és, més o menys?
No, és el principi. És a dir, que com pots comprovar, Jordi, tinc aquesta veu de recient constipat, l'acabo d'abandonar ara, ho hem deixat aquesta setmana. I bé, la veritat és que m'han jugat una mala passada perquè durant els primers minuts...
No, jo t'entenc, jo sóc d'estos que agafa el constipat al setembre i no la molla hasta el març, vull dir que estan mi 6 mesos.
No t'ho sabeu cuidar.
Bueno. Bé, dit això, després d'aquest incís, tanquen la classificació de la quarta catalana els Montells i el Sant Jaume d'Enveja. Així és de la classificació al grup 20 de la quarta catalana. Som-hi, anem a explicar-vos tot el que ha de ser aquests partits.
Club Esportiu Ginestà.
Ebre Escola 4, Ginestà 0. Una de cal i otra d'arena. És el que està demostrant el Ginestà en aquest inici totalment irregular de campionat. Els d'Àngel Guiu són capaços de golejar un candidat a l'ascens com el Tivenys, però a la vegada ser golejats per l'Ebre Escola com és el cas d'aquesta tarda. Just comença el partit, una pèrdua de pilota al mig del camp ha propiciat un ràpid contracop de l'Ebre Escola que als dos minuts de joc ja ha fet el primer a la tarda. Ha reaccionat el Ginestà que durant la resta del primer temps ha estat això sí molt superior i ha gaudit de grans oportunitats per a remuntar l'encontre. Ja la represa, però, l'Ebre Escola s'ha posat ràpidament amb un 2-0 al marcador als 9 minuts. Tot i la petita reacció del Ginestà, el 3-0 al 77 ha sentenciat el duel. Un gol, això sí, amb molta mala sort, aquest 3-0. Rafael treu de porteria, rellisca, la pilota li va als peus del davanter i que còmodament aquest feia doncs, aquest 3-0. Un gol,
no riguis,
com dèiem, al 77, que feia molt mal al Ginestà. A partir d'aquí, el Ginestà s'ha vingut avall, els homes d'Àngel Guiu s'han vingut avall, mentre que l'Ebre Escola...
Mai més ben dit, lo de que s'han vingut avall.
Mentre que l'Ebre Escola s'ha crescut i encara ha pogut fer el 4-0 definitiu al minut 83. Bé, la de Ginestà és la primera que ha rigut, eh? Que quedi constància d'això. És a dir que, bé, 4-0, la veritat és que ha estat un partit amb mala sort del Ginestà, que això sí, la propera setmana, al camp de l'Arnès haurà de reactivar una mica la situació per a seguir optant als llocs capdavanters de la classificació.
Bot Futbol Club. Futbol Club Escó.
Anem a pel derbi.
Doncs el Bot ha hagut d'esperar fins la jornada 6 per aconseguir els seus 3 primers punts de la temporada. La víctima seria l'Escó B, que no li posaria les coses fàcils, però que malgrat els 4 gols anotats, veia com els 3 punts es quedaven a casa. El partit començava molt bé pels interessos dels de la Terra Alta, que veien com al minut 12 Pau Pubill feia el primer. Malgrat el gol, els esconecs no s'afonarien, ni molt menys, ja que amb 2 gols de Troy i 2 gols d'Oriol Viernes es posaven amb el marcador a favor de 2-4. Amb un avantatge de 2 gols favorable al marcador, els esconecs semblaven tindre el partit controlat i el Bot tornava a tenir la sensació de derrota que els havia acompanyat fins avui. Però al minut 56 els locals iniciaven la remuntada que els acabaria donant la victòria. Un altre gol de Pau i un de Cristian Monllau aconseguint empatar el partit amb només 2 minuts. I els gols de la victòria els anotaven Antoni i Joel al 77 i 79 respectivament. Els papers s'intercanviaven i el riberenc observava ben impotents com el Bot aconseguia donar la volta al partit. Amb aquest resultat els esconencs es queden 11 a la taula mentre que el Bot surt del Pou i es situa a la 14a posició. El Bot la setmana que ve s'enfrontarà als Montells i l'Escobé ho farà a casa contra la Galera.
Bé, Déu-n'hi-do com ha del partit, eh? Un partit boig amb molts gols, eh?
Sí, un partit de tennis, això t'anava a dir. Djokovic contra el Potro. A veure, esta quarta catalana molt ràpidament està donant resultats de moltes golejades, més i tot que l'any passat. I com comentàveu, sembla que a mi, per les informacions que tinc, que el Godall és l'equip possiblement a batre. Sí que ha tingut molta gent, incorporacions de la Sènia, i ha fet un molt bon equip. Mm. Llavors, pues, estirem els de sempre, o estirant els de sempre, el Tivenys, el Ginestà, sí, que té molt bon equip, el Campredó, que també és un recient descendit. A veure què passa, i veure si el Benissanet i els equipets d'aquí de la zona, el Bot i això, se comencen ja a posar les piles i poden remuntar una miqueta els punts.
Cal dir que el Bot està en 6 punts, que el partit que se va anul·lar la setmana passada, crec.
Se va ajornar?
Ja va un partit que no va acabar, del Bot.
Ah, sí, contra el Josep Maria.
Els 3 punts i ja són...
Ah, ja són del Bot.
Sí,
per tant,
sí,
el Bot ja té 6 punts.
6 punts.
Doncs a la pàgina web de la federació no els hi constava com a 6 punts.
La federació no en té ni idea.
Encara no deu estar actualitzat, perquè no. la resolució de vindre ja.
He parlat amb un jugador del Bot avui mateix i m'ha comentat que perquè m'ha dit han guanyat i dic, hombre, ja toca, no? I diu, pues si ja vam fer-ho la setmana passada, que ja tenim...
És que en principi part, aquest partit la van guanyar, el que s'ha fet la vegada.
A part, l'Oriol Fidel, que treballa allà a Tortosa, i mos veiem alguna vegada, m'he comentat que tenien moltes baixes també a l'equip, però bueno... Bé, doncs, us hi ha costat arrencar.
Aquí queda. Parlava ara mateix el Jordi Roca del Campredó i també el Vinicenet. Doncs us explico com ha acabat això, perquè no gaire bé. 8-1 a favor del Campredó va ser el partit que es va disputar ahir.
Club Esportiu Vinicenet.
Bé, doncs, com dèiem, derrota estrepitosa del Vinicenet, que se'n va endur 8 en la seva visita a Campredó ahir dissabte. I és que, tot i la golejada, val a dir que el Vinicenet va ser millor durant la primera mitja hora de partit, on inclús va aconseguir avançar-se en el marcador gràcies a un gol de Micus als 3 minuts de joc. Els homes de Jordi Barrufet haguessin pogut ampliar el marcador poc després, en una gran acció de Ribes. Però a la mitja hora de joc va aparèixer Ismail, que amb un hat-trick va noquejar ràpidament el Vinicenet. Primer al 30, després al 39 i per acabar al 41. I és que els gols d'Ismail van servir per a remuntar el partit per als locals, que se'n van anar al descans amb un 3-1 a favor. Ja la represa, amb un Vinicenet amb els ànims decaiguts, va convertir-se en un partit molt còmode per als locals. Els de Jordi Barrufet van patir un infern durant el segon temps i van veure com els gols anaven entrant un darrere de l'altre, on inclús, gràcies a la bona actuació del porter Abdul, es va evitar una golejada encara més escandalosa del que el 8-1 representa. Per tant, a descansar, a carregar piles, i la propera setmana el Vinicenet, que rebrà a casa, a la Cava B.
Arnes Club Esportiu.
El Rocketing B Arnes, el Rocketing B 0, Arnes 1, l'Arnes s'aferra a les victòries per la mínima i aconsegueix 3 punts més de la seva visita al camp del filial Rocketing. La primera part passava sense pena ni glòria pels dos equips, tot i que es ve amb un Arnes capaç d'aconseguir la victòria. Seria la segona part quan un gol del mític Patxan al minut 54 donaria la victòria.
Quin és? Sí.
El Killer Patxan.
És que té molta fusta de jugador.
Home, juga de, si no m'han dit malament les informacions, juga de punta.
De punta. Hi ha els 3 punts a un equip que s'està mostrant força irregular amb el que portem de temporada. La setmana que ve l'Arnes podrà allargar la seva continuïtat de victòries a casa contra el Ginestà. O no, no, Judit? O què?
Ja veurem.
És a dir, per què aposta? Per un 1, un X o un 2?
Un 2.
Un 2 fijo en la quiniela, eh?
Posaria un doble, crec jo, aquí, eh?
Patxan és molt Patxan, eh? Cuidado que Patxan te la vol jugar també. Bé, doncs la Judit que aposta pel 2, eh? Bé, doncs falten 4 minuts per arribar a les 12 de la nit. Moment de fer-nos de pas a la resta de la jornada de la categoria.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb la Cava B 8, Xerta 3.
Gran golejada del filial de la Cava en el duel contra el Xerta. Tot i que durant l'inici s'ha tractat d'un partit força igualat, amb gols a les dues porteries, a partir del 2-2 els caberos s'han posat per davant per arribar al descans amb un 5-2. Durant el segon temps, els locals han ampliat la renda per arribar al 8-3 final.
Sant Jaume B, 1, els Montells, 1.
Empat a 1 en el partit que enfrontava ahir el Sant Jaume B i els Montells. Albert de la Cruz va avançar els locals al 54, però Ivan Porres aconseguia el gol de la igualada al 86 per acabar amb repartiment de punts.
La Galera 1, Jesús i Maria B 0.
Victòria per la mínima de la Galera en la visita del filial de Jesús i Maria. Josef Akrou ha estat l'autor de l'únic gol de la tarda in extremis al darrer minut de l'encontre.
I per acabar, el Tivenys del Cristian... 3, Jesús Catalunya B, 3.
I finalment, també repartiment de punts entre el Tivenys i el filial del Catalunya amb un marcador final de 3-3. Tot i que els visitants van anar per davant durant gairebé tot l'encontre, a la recta final, el Tivenys va transformar dos penes màximes per remuntar i empatar el duel.
Molt bé, doncs aquesta és la resta de la jornada al grup 20. Pel que fa al grup 24, derrota del Porrera, 0-2, davant la Riba. Aquí queda dit el grup 24. Segona jornada de Lliga del grup 24 de la quarta catalana. Futbolistes ebrencs al món, som-hi!
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jordi Rangel.
Hola, sóc Eduard Bacar.
Hola, sóc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Bé, doncs avui és d'aquells dies que la promo dura més que el contingut. Avui acabarem ràpid amb futbolistes de l'Unix al món, eh? Perquè Sporting 1, Real Jaén 1. El Jaén del tortosí Víctor Curto, que ha aconseguit el primer punt fora de casa d'aquesta temporada a la Liga adelante, eh? 1-1 al camp de l'Sporting, al Molinón. El coneixes, a Víctor?
Sí, sí, el conec, personalment, i desitjar-li el millor i a veure si troba una miqueta de continuïtat. Mm. Estava l'Alba, a veure si té sort.
Sí, sí, la veritat és que sí, a veure si amb el Jaén ara aguanta la categoria.
Però bueno, professional, professional.
I tant que sí. I es mereix estar els futbolistes ebrencs al món, com la resta de jugadors que recordin el Brighton, el Swansea, el València... doncs no han jugat aquesta setmana, compromisos internacionals, les lligues importants d'Europa s'han paralitzat, així que la setmana que ve hi tornen, 19 i 20, cap de setmana del 19 i 20, i tornarem amb els futbolistes ebrencs al món. Per tant, diumenge que ve sí que tindrem la secció una mica més plena. Bé, ho he fet allargar una mica perquè la promo no duri més que el contingut, Javi.
Molt bé,
molt bé. Molt bé, anem al poliesportiu.
Vinga.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Ja hi som, ja? Hi som altre cop. Quin final, eh? Quin final més apoteòsic.
Una meravella.
Bé, abans del poliesportiu, que el Judit ens ho té ja preparat, us ho dèiem al principi del programa, també abans de la publicitat, el morenc Carlos de Matei ha estat campió de l'Arnold Classic disputat a Madrid per segon any consecutiu en la categoria Powerlifting. Crec, Javi, que el tenim per telèfon, no?
Carlos de Matei, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Com estàs? Enhorabona, primer de tot.
Bueno, moltes gràcies. Una mica cansat, però bueno, ha merescut la pena.
Bé, doncs bé, ens agradem moltíssim que un noi de Mola d'Ebre com el Carlos hagi estat, atenció, campió de la categoria powerlifting de l'Arnold Classic a Europa. És a dir, que és campió d'Europa el Carlos de Matei, que el tenim via telefònica aquesta nit a dins l'estadi. Bé, Carlos, explica'ns una mica perquè és bicampió ja. L'any passat ja vas aconseguir aquest títol i enguany repeteixes en la categoria powerlifting. En què consisteix aquesta categoria?
Sí, la categoria engloba els tres moviments bàsics, que són sentadilla, pres de banca i pes mort, i llavors dels tres intents de cadascuna, el teu millor intent, sumen els tres i trauen un global. I amb aquest global és en el que tu classifiques. Això és el powerlifting. L'any passat vaig poder imposar-me en la categoria del pes pesat, i aquest any, tot i que ha sigut bastant més difícil, i he hagut que millorar molt les meves marques, ho he tornat a aconseguir. Per tant, estic molt content perquè, la veritat, mai esperava guanyar dos al Arnold Classic, la veritat, com vaig començar amb això.
Bé, i quants quilos són això, exactament?
Bueno, jo vaig, les marques que vaig fer ahir en normes IPF, sempre m'agrada explicar, perquè, clar, la Federació Internacional de Powerlifting fica unes marques, unes normes molt específiques als moviments. A sentadilla vaig fer 275, a pes de banca 200, que són en parada, o sigui, has de parar dalt, has de parar baix, se complica molt la cosa, i pes mort 312,5. Però quan vaig fer un total de quasi 800, que bueno, em va donar la victòria per 6 punts.
300 i pico en pes mort, no?
312,5, sí.
Vaja, és a dir, que si estiguessis per aquí, a mi... Quasi que em faries ballar com una ploma per aquí, eh?
Home, no sé quan pedes, però segurament una mica menys.
Segur que sí. Bé, doncs, Carlos de Matei, sé que estàs una mica ocupat, que estàs amb sopar de celebració també d'aquest Arnold Clàssic, així que moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la ràdio. Una forta abraçada i enhorabona, eh?
Moltes gràcies a Batro, sempre un plaer atendre la ràdio del meu poble.
Bueno, una abraçada, enhorabona, campió. Adéu.
Una abraçada, gràcies, adéu.
Bona nit.
Vaya crack, eh?
Déu-n'hi-do, no? Com a central...
Tu també els aixeques?
Com a central m'aniria bé, eh? O s'endú la pilota o aixeca el delanter.
Podria jugar entre centrals, només.
Sí.
I mentre va fent...
Déu-n'hi-do.
Va fent peses a
més davant. Artificial, no millor pot aixecar la...
Aixeca la porteria i te l'aparta, segons com vagi la pilota.
El Carlos ja mateix el coneixo i està fet una màquina, eh? I segona temporada consecutiva guanyant l'Arnold Classic, que es diu ràpid, però allí a... Hi ha molts competidors. És un campionat que es disputa a Europa i Amèrica. És a dir, ell ha disputat el campionat d'Europa, de l'Arnold Classic, que s'ha disputat a Madrid. L'altre s'ha disputat als Estats Units. Per tant, té molt de mèrit que en la categoria, en aquest cas, això sí, de powerlifting, però clar, estem parlant de pesos pesats, això, eh?
Molt importants, molt importants. I això, qualsevol competició, repetir, i a nivell europeu, ha de ser molt difícil.
Bé, doncs, des d'aquí, repetim l'enhorabona per al Carlos de Matei. Més coses en quant al poliesportiu, Judit.
Bé, doncs seguim amb l'apartat de la setmana amb esport de muntanya, i és que Tivissa ha celebrat avui la 8a edició de la cursa de muntanya, una de les darreres cites del circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre d'enguany. La prova de Tivissa ha plegat més de 300 participants, tant en la cursa llarga de 23 quilòmetres, la curta de 10,5 i la marxa de 8,5. Pel que fa a la llarga, puntuable del circuit ebrenc, el podi absolut masculí està format per Pere Aurell, en la primera posició, amb 2 hores i 19 minuts, seguit per Javier Espinya i Hussein Abagat, en segon i tercer lloc, amb 2 hores 20 i 2 hores 22. En dones, la guanyadora ha estat Judit Lamas, amb 3 hores i 2 minuts, La plata s'ha decantat per a Sílvia Pujarnau amb 3 hores i 14 minuts i el bronze per a Elena Ferreres amb 3 hores i 15 minuts. Pel que fa a la cursa curta, el primer en creuar la meta han sigut Aribau Portillo i Gemma Colomé. Des de l'organització, bona valoració molt positiva de la cursa de Tivissa i han destacat l'increment de voluntaris que la fan possible, que aquest any ha arribat a més de 120 persones. La propera cita del circuit ebrenc tindrà lloc el 27 d'octubre amb la cursa d'Ulldecona. I seguim, futbol sala, jornada de descans a les lligues de tercera divisió nacional, on tenim l'Escó i també a primera i segona catalana. Seguim amb handbol, canviem de pilota, com diu Genís.
Vinga.
Ja que ha arrencat la lliga catalana, sènior femenina, Colomé, i l'Escó ho ha fet de la millor manera amb victòria a domicili per 21-23 a la pista del Joventut Handbol Mataró. Durant la propera jornada, les esconenques rebran el Molins de Rei. I en bàsquet, a la tercera jornada de Lliga, a Tarragona, el sènior masculí del Club Bàsquet Mora d'Ebre ha caigut a la pista de l'Ulldecona amb un marcador final de 80-53. Uf, i hasta aquí te puedo leer.
No pots llegir més, ja?
No.
Sí, si me permeteu, felicitar la Judit Lamas, la coneixes, que la conec,
no?
Personalment.
Del Team Flowers.
De la cursa, i felicitar-la perquè és del poble que jo treballo, és de Campredó, i sé que li agrada molt i tot això, i veig que trau molt bons resultats.
I tant, que sí. Sempre la diem aquí, quan hi ha curses de muntanya, Judit.
Sí, sí, no, ella és de les favorites, no sé en quina posició està al circuit d'aquest any, però segurament que està al top 3, segur. O 3.
El top 3, el dia.
A quin vagó està?
Top 3 està en l'Abel, Rodalís i ella.
A PM, eh?
Home, doncs té mèrit, perquè hi ha gent que més que corre vola. Ja.
Per això, que va al top 3.
Sí. Molt bé, doncs, amb el poliesportiu.
Molt bé, Judit.
Sasca.
Hem de posar el punt final. Jordi, no t'he deixat parlar com una altra vegada, però déu-n'hi-do, t'has passat bé, no?
M'ho he passat molt bé. M'ho he passat potser millor que l'altra vegada.
És que l'altra vegada érem els tres sols. Estàvem Genís, tu i jo.
Sí, havíem d'omplir temps de ràdio.
Era més larguero.
I s'havien suspès molts partits. S'havia plena el temps. I vam xerrar bastant, però bueno.
Pues, si me permeteu, pues, moltes gràcies per convidar-me. Ha estat un plaer, com sempre. Ja sabeu que si necessiteu alguna cosa a Corbera d'Ebre, pues, teniu les portes obertes de tot. I teniu un amic també cap a Tortosa.
Dona'ls-hi records al vestuari del Corbera d'Ebre.
Ja els hi donaré, que el grup del WhatsApp està traient foc i me comenten que la Judit no diu tots els comentaris de la...
Per això, ara.
Perdoneu,
Judit.
Perdoneu.
M'estava apretant molt, al final marxaré, eh?
Vinga, Judit, comentaris.
Dos comentaris. No sé si l'havia dit de l'Òscar Núria Gómez, notario. Aguantarem allà dalt, però no mos tocarà guardar algun dia de festa a l'entreno. Massa pressió, míster.
Massa pressió, eh?
Sí, sí, és que entrenen molt, eh? De divendres a divendres, i algun divendres falla... Bueno, sí, deixem-ho que sigui.
Joan Aubanell, tenen un equip equilibrat en totes les línies i saben molt bé el que juguen, estaran a dalt segur, falta veure si poden aguantar el nivell econòmic, perquè els jugadors que tenen són de bastant nivell. I per últim...
Podreu aguantar-ho?
Jo suposo, a principi de temporada van fer els números i sortien bé, jo suposo que sí, i la junta d'allà Corbera, sempre us ho he dit, és una junta molt, molt correcta, que sap molt bé el que fa, no allarga més el braç que la màniga, i no cregueu que és tan car com pareix. A vegades no tot ho paga els diners, eh? El grup, estar a gust, quedar-te a les festes del poble, com comentàvem abans, pues això també va restant de la fitxa. Ja t'he dit que jo estic molt content allà a Corbera en el tema econòmic i en el tema de junta, perquè són molt seriosos, i això és el principal. És el principal perquè també dins de l'equip, pues, hi ha un recolzament per part de la junta, i saps que hi ha, igual com tu complixis al camp, pues, hi ha gent que després se ho treballa per a complir fora del camp.
I finalment, Jordi Porres s'ha sumat al comentari de Ferran Llop i diu, bueno, l'àrbit ha estat perfecte, jo diria que és més mal perdre que res, tot i que dir que el Flix juga molt bé, salutacions.
Molt bé, alguna cosa més quan al Facebook?
Me penso que no m'he deixat res. Però segur? Si m'ho he deixat, que em disculpin.
Repasseu.
Abans d'entregar-ho, repasseu.
S'ha de mirar les faltes i tot.
Molt bé, doncs amb els comentaris del Facebook ho deixem aquí. Jordi Roca, repeteixo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a dins l'estadi.
Gràcies a vosaltres.
I que continuï bé la ratxa del Corbera d'Ebre.
Tant de bo, a veure si ens tornem a parlar i encara anem igual.
Moltíssima sort en aquesta recta de temporada, en aquesta lliga 2013-2014. Nosaltres deixem aquí Judit, Xavi, Genís fins la propera setmana.
Tant.
Recordin, diumenge, dia 20, a les 10 i els minuts, i tornem a ser aquí a dins l'estadi. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit.